Molt bon dia, Sabadell, són les 8.
Notícies matí, amb Mireia Sanz.
La presència de senglars a la ciutat torna a alertar zones com el Bosc de Can Deu. L'espai natura de la Masia fa temps que estava estudiant demanar noves batudes per controlar la població d'un animal que estava creixent de forma exponencial, tot quan la prohibició d'accés al medi natural continua activa en un radi de 10 quilòmetres del foco dels casos de pesta porcina africana localitzats a Cerdanyola, que inclou també el rodal de Sabadell i el Bosc de Can Deu, una prohibició que de moment estarà activa com a mínim fins al 14 de desembre. De fet, avui arrenquen les investigacions per detectar l'origen del brot i saber exactament d'on prové el virus, una tasca que farà l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona i que detalla el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Per tant, quins centres, quins protocols, quines instal·lacions, on hi pot haver un risc o què s'ha de comprovar, què no té sentit comprovar. En totes les investigacions obertes en PPA, penseu que Catalunya és una referència internacional en investigació en PPA. Seran els que decidiran. Tindran autonomia, suport logístic i tots els recursos necessaris perquè puguin fer la seva feina en base al seu criteri.
Tot plegat quan avui fa 11 anys de les ventades, on es calcula que van caure 45.000 arbres al Bosc de Can Deu. Des de llavors, el bosc s'ha anat recuperant gràcies a la feina de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i també de les jornades de replantació. Us ho explicarem en detall, perquè aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimarts 9 de desembre que compartim amb la Beatriz Aguilar al control tècnic. Un dia en Camp Política us explicarem que arrenca una setmana clau en la reconfiguració del govern municipal després de l'anunci de la sortida de Lluís Matas i Càtia Bota de l'executiu. Els dos regidors juntaires accepten i acaten la decisió de l'Assemblea de la Formació, tot i que asseguren que no hi estan d'acord. I aquest dimarts ens fixarem i molt en els comerços de Sabadell. D'una banda, perquè repassarem el que ha donat de si el primer cap de setmana de festius comercials amb les botigues obertes per les compres nadalenques. També analitzarem els primers dies de la posada en marxa del dispositiu del Pla Grèvol i les activitats vinculades amb les festes de Nadal que organitzen les associacions de comerciants. Propostes que van des de l'arribada de l'ambaixador, carters reials, fires d'artesania, passejos del Grinch o visites a la casa del Pare Noel, tot des d'ara i fins abans de Reis. També us explicarem que baixa el nombre de sabadellencs que aprofiten el Nadal per marxar a l'estranger de vacances. Ara bé, els que s'aventuren a fer-ho opten per destinacions com el Marroc, les Maldives o les Canàries, mentre cauen els viatges als Estats Units. I en esports, el Sabadell torna a ser segon a Primera Federació després de la victòria 2-0 la Nova Creu Alta contra l'Ibiza i l'empat d'ahir a l'Europa. Així, el líder de la categoria és ara l'Atlético Madrileño amb el centre d'esports trepitjant-li els talons. Ara el Sabadell ha de canviar, això sí, el xip i pensar en l'enfrontament dels vuitens de final de la Copa Catalunya que es disputa demà al Camp del Cornellà.
Notícies matí. Els serveis.
Plana de serveis que ens atem quan passen 3 minuts i mig del punt de les 8 del matí. Quina és la previsió meteorològica? Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, un dimarts presidit per alguns núvols, però molt poc importants, que no deixaran pluja ni neu. Bàsicament cel emblanquinat gran part de la jornada. I també aquest matí núvols més baixos, arrapats sobretot cap a la costa, especialment la Brava, també al Camp de Tarragona, o alguna boira que tenim a la banda baixa de Lleida. Aquestes boires no han de persistir i pel que fa a la temperatura, molt suau. Aquesta tarda no afluixarà gaire respecte a ahir. També amb vent, que especialment a les comarques de Girona serà una miqueta més tossut. Estem pendents a la xarxa.
I com tenim la circulació a les carreteres catalanes, anem al recompte. Tenim el Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
Bon dia. Accident a la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona que obliga a tallar un carril i que ja provoca 2 quilòmetres de cues. També un accident a la Ronda de Dalt fa tallar un carril i provoca moltes retencions a Barcelona en direcció Llobregat. Congestió a la AP-7 a Sant Cugat en sentit sud per una avaria d'un vehicle que també ha obligat a tallar un carril i afectacions a l'autopista del Vallès de la C-58 de 4 quilòmetres de Montcada i Reixac direcció Sabadell. Pel que fa a la resta de carreteres, afectacions també a la B-23 i a la A-2 des de Sant Feliu de Llobregat i, com és habitual, força congestió al nus del Llobregat, però sobretot també al nus de la Trinitat en les dues direccions, tant a la Ronda de Dalt com a la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
5 minuts passen del punt de les 8 del matí. Avui fa 11 anys de les ventades que van arrasar el bosc de Can Deu, un espai que ara mateix torna a estar en el punt de mira, en aquest cas, però, per la pesta porcina africana. La prohibició d'anar als camins o pistes forestals, així com a les lleres dels rius, per contenir aquest virus tan contagiós entre els porcs senglars fa 10 dies que està activa i s'allargarà com a mínim fins al 14 de desembre. Però a Sabadell la preocupació per aquests animals ja fa temps que es podia percebre. De fet, l'Espai Natura estava a punt d'impulsar diferents mètodes per reduir la població de senglars i l'esclat de la pesta porcina els ha complicat la situació. Ens ho explica la Júlia Ramon.
Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natural, ja fa temps que alertava d'una població de senglars cada vegada més creixent entorn el bosc de Can Deu, fet que els havia comportat algun problema.
Ha estat uns quants anys que hem estat tranquil·lets, però ara ja portàvem aquests dos últims anys que anaven creixent la població i tornem una altra vegada a tenir bastants problemes de tot el que és el voltant de la masia, està tot folgat, amb el qual estàvem precisament començant una altra vegada a tramitar a veure si podíem fer una mica per reduir la població.
Seguint aquesta línia, un expert en fauna urbana alertava fa uns dies d'aquesta emissora que la sobrepoblació de senglars era un risc per a tota la població i defensava la necessitat d'impulsar alguna batuda o alguna captura puntual. És justament el que estava estudiant l'Espai Natura just abans que apareguessin els dos primers positius de Cerdanyola, que van paralitzar absolutament l'activitat al terme municipal de Sabadell, també. De moment, les mesures de contenció, les restriccions, continuen i la Generalitat manté actiu el dispositiu per desinfectar tot el terreny perimetrat. A falta de saber quin és l'origen de la pesta porcina africana a Catalunya i quants senglars han mort arran d'aquesta, l'expert en fauna urbana també posava la mirada en els boscos joves. El de Can Deu no és especialment jove, però sí que ha hagut de repoblar-se a marxes forçades després de les ventades d'avui fa exactament 11 anys. Per fer-nos en una idea, en el seu moment es van haver de plantar 5.000 exemplars després que les ventades tombessin 8 de cada 10 arbres, fent malbé més d'un miler d'arbres. Ara s'estan fent les tasques de manteniment forestal corresponents, però igual que les obres de millora al Ripoll, s'han hagut d'aturar.
Aquest any ja estava previst precisament la zona aquesta, el tocar de l'aparcament de la carretera Mata de Pera, que s'havia de fer al llarg d'aquest mes de desembre, però de moment quedarà una mica aturat fins l'any que ve, perquè precisament una de les coses que no es poden fer en el bosc en aquests dies és feines forestals, per tant haurem de deixar-les enrere.
A falta de saber quan podrem recuperar la normalitat, aquesta setmana pot ser determinant, en paraules del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè un comitè d'experts en bioseguretat comencen avui l'auditoria al centre IRTA, així com els altres equipaments on s'analitza la pesta porcina africana, i això podria portar més informació al respecte.
Repassem alguns apunts fora de Sabadell i la comarca. Els estats membres de la Unió Europea han donat llum verd aquest dilluns al reglament sobre retorns que contempla la creació de centres de deportació fora de la Unió Europea per a migrants amb ordres d'expulsió, l'estil del sistema impulsat pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània. Concretament, la normativa permetrà que els estats tanquin acords amb tercers països per establir aquest centre sota la condició que el país extracomunitari respecti les normes internacionals sobre drets humans i els principis del dret internacional. La iniciativa s'ha aprovat amb el vot a favor d'una majoria dels estats membres i el vot contrari d'Espanya. A partir del juny vinent es podran reubicar fins a 21.000 migrants, una xifra inferior a les 30.000 reubicacions anuals que proposava l'executiu comunitari. I d'altra banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, s'ha reunit aquest dilluns al vespre a Brussel·les amb el secretari d'Estat General de l'OTAN, Mark Rutte, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per abordar les negociacions de pau i el finançament de Kiev. De moment no ha transcendit com ha anat aquesta trobada. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destituït l'assessor de la Moncloa, Antonio Hernández, havia estat la mà dreta de Francisco Salazar, un alt càrrec de presidència esquitxat per les denúncies de membres del PSOE que asseguren que els hauria fet comentaris sexuals inadequats. Segons ha publicat aquest diumenge el diario.es, el cessament ha estat comunicat aquest diumenge i es formalitzarà dimarts, avui dimarts, al Consell de Ministres. Hernández era el director de coordinació política del gabinet de Sánchez i, segons el mateix digital, havia protegit Salazar davant de les primeres denúncies de mal comportament. I us expliquem també que la Comissió Europea ha anunciat anunciat aquest dilluns que Meta s'ha compromès a permetre que els usuaris de Facebook i Instagram de la Unió Europea puguin compartir menys dades personals per limitar així la publicitat personalitzada. L'anunci arriba 8 mesos després que l'executiu d'Ursula von der Leyen multés a la companyia nord-americana amb 200 milions d'euros en considerar que el seu model publicitari vulnera la llei de mercats digitals de la Unió. Segons ha explicat Brussel·les, Meta oferirà als usuaris la possibilitat d'escollir què compartir de totes les seves dades i veure publicitat altament personalitzada. Anem a la política. Dies clau per la reconfiguració del govern municipal després de l'anunci de la sortida de Junts per Sabadell de l'executiu de Marta Ferrés. Ara l'alcaldessa haurà de redistribuir les atribucions de Lluís Matas i Katia Bota. El primer ha estat el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat i la darrera, la regidora de Promoció de la Ciutat. Malgrat la pèrdua de 2 regidors, això sí, el govern de Ferrés continuarà tenint majoria absoluta. Els 2 regidors juntaires, Lluís Matas i Katia Bota, deixaran l'executiu de Marta Ferrés i es quedaran a l'oposició. D'aquesta manera, donen resposta a la decisió que va prendre l'Assemblea dels Juntaires a mitjans del mes de novembre i que va acordar la sortida del govern per un estret marge.
Jo no he escollit sortir de govern. A mi m'obliguen a sortir del govern. Jo acato, però no comparteixo. Però jo no vull sortir de govern. Jo crec que havíem entrat al govern per fer una feina. Ara hem de fer-la des de fora? La farem des de fora. Digueu-li com vulgueu, serem part de l'oposició.
Matas ha assegurat que no deixa l'Ajuntament i el partit perquè vol canviar la formació des de dins. Diu que no li agrada la deriva que està prenent el partit i assegura que el seu no és un cas aïllat. A més, ha estat molt contundent amb la direcció de l'executiva local de Junts.
Em preocupa que el partit a nivell nacional hagi deixat en mans de segons qui la direcció de Junts a Sabadell. I em preocupa certes coses que estic intuint de com pot anar el partit aquí a Sabadell. Però si es confirmen aquestes sospites, ens ho posarà més fàcil. Podem contrastar una manera de fer política o una manera de fer política.
La decisió de sortir del govern també afecta els 2 assessors de govern de Junts, Quim Carné i Toni Font, que es quedaran, per tant, sense feina. Fem un parell de punts en format més greu de Sabadell i la comarca. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Rubí de 30 anys com a presumpte autor d'un delicte d'odi en una actuació motivada concretament per raons racistes, segons ha informat el cos aquest diumenge. Des del febrer, els agents d'aquesta unitat especialitzada havien detectat un perfil a les xarxes amb diversos continguts on apareixia un noi en passamuntanyes emetent missatges dirigits a fomentar l'odi envers els estrangers, concretament al col·lectiu marroquí i de religió musulmana. Els missatges promovia l'expulsió dels migrants i els atribuïa fets delinqüencials. També cridava la població a organitzar-se per aconseguir-ne l'expulsió. El detingut ha passat ja a disposició judicial. I ahir, 8 de desembre, va fer 35 anys de l'atemptat d'ETA al barri de la Creu Alta de Sabadell. Una bomba en un comboi de la Policia Nacional, que anava a la nova Creu Alta per un partit del Centre d'Esport Sabadell, va acabar amb 6 víctimes mortals entre els agents del cos de seguretat. L'esclat va tenir lloc entre els carrers Josep Aparici i Ribot i Serra. És un dels capítols més negres de la història de la ciutat, gravat des de fa uns anys al monòlit en homenatge a les víctimes del terrorisme que està ubicat al Parc Catalunya. 2 minutets per arribar al punt d'un quart de nou. Les compres de Nadal han omplert d'activitat el pont de la Puríssima a Sabadell. Malgrat que molta gent ha aprofitat per fer una escapada, els sabadellencs i també els vallesans que s'han quedat han optat per avançar tots aquells encàrrecs típics de les festes nadalenques. Comprar algun detall decoratiu, roba d'abric o algun joc per treure a les sobretaules familiars, per exemple.
Sí, ens hem quedat i hem aprofitat per fer compres de Nadal aquí a la Fira de Santa Llúcia.
Jo l'he aprofitat precisament per això, per fer compres de Nadal, per fer regals per les netes i per les germanes i per les cunyaes i tot això. I bueno, bàsicament ens hem quedat aquí però per fer compres i preparar el Nadal.
Nos hemos quedado por aquí y hemos aprovechado pues, para ver todo esto, comprar 4 cositas para la luz de Navidad y 4 ropitas.
Però també hi ha hagut qui ha aprofitat per fer turisme de proximitat i, com era d'esperar, el llaminer ha estat el principal atractiu per fer-los venir fins a Sabadell. Sigui com sigui, tot aquest moviment comercial, sumat a les aglomeracions habituals de la Fira de Santa Llúcia o a la plaça del Doctor Robert per veure com el llaminer obre la finestreta del calendari d'Advent, ha fet que la policia activi un dispositiu especial per reforçar la seguretat en aquestes zones.
El Pla Grèvol justament busca dissuadir els delinqüents que aprofitarien aquestes situacions per passar més desapercebuts i jugar-nos una mala passada. César Galván és un agent de l'Oficina de Relacions Comunitàries de la Comissaria dels Mossos a Sabadell.
Aquesta sensació de seguretat que donem a la gent, a la ciutadania, doncs, quan detecta la presència de la policia, provoca el contrari amb el dolent, provoca aquesta sensació de més inseguretat cap a ells. Detecten a la policia, llavors s'han de... Bueno, ells, en teoria, el nostre pensament és que aquestes persones doncs, hauran de marxar o hauran de dedicar-se a una altra cosa durant el temps que nosaltres estem allà. Com a mínim davant nostre no ho faran, no?
El dispositiu s'ha activat aquest cap de setmana i s'allargarà fins passat Reis, perquè aquest és un període on s'acostumen a accentuar els furts, els robatoris i també les baralles als entorns dels locals d'oci nocturn. Pel que fa als dos primers delictes, Galvan adverteix que cal mantenir aquesta actitud d'alerta durant tot l'any. A tall d'exemple, el simple fet de tancar amb clau quan surtin de casa pot prevenir un robatori en una casa mateix o un pis o també en un comerç.
Si la volen forçar, perquè ja seria forçar un pany, han de fer poder més soroll, han de portar poder eines que els implicarien, arribat al cas, que si els detectem pel carrer i porten aquestes eines, els hi acaba implicant, incriminant. Llavors, un gest tan fàcil, no? Allò tan obvi, que tots tenim com molt clar, de passar la clau, doncs te'n faries creus de tantíssima gent que no ho fa.
Mentrestant, aquests dies, tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Municipal continuaran reforçant la seguretat dels principals eixos comercials de la ciutat, tant amb agents uniformats com de paisà, per prevenir qualsevol tipus d'incident.
Una de les formes que tenen els comerços i les associacions de comerciants d'incentivar les vendes és amb les activitats i propostes vinculades amb el Nadal. Totes les associacions col·laboren, per exemple, amb l'administració local amb la instal·lació de llums de Nadal que decoren els carrers de la ciutat, però tenen també altres propostes. Les repassem conjuntament amb la Montse Ayuso.
A Can Oriach, l'associació de comerciants organitza diferents propostes pensades per dinamitzar l'Avinguda Bata de Pere i l'entorn. Una de les activitats estrella és la Flash Mob de Pare Noels, que es farà el dimarts 23 de desembre a les 7 de la tarda. Abans, però, el dia 22 visita el barri un personatge molt especial, el Grinch.
Fem el Grinch per tota l'Avinguda Bata de Pere i el carrer d'Adjacents, repartint tot el que es farà, paperets amb tot el que es farà aquest Nadal. És un personatge ja... Ja portem 2 anys amb el Grinch i en comptes de posar Papà Noel, nosaltres fem el Grinch, que sembla que és un personatge que cada vegada està agafant més embranzida.
A més, també hi haurà una casa del Pare Noel els dies 20 i 22 de desembre, un missatge reial que passejarà per la zona comercial el 30 de desembre i el cartell reial que aterrarà a la plaça Farell el 2 de gener.
Al centre, una de les activitats estrella de Sabadell Comerç Centre és la visita de l'ambaixador a Sabadell. Les cites prèvies es podran començar a demanar a partir de demà a les 10 del matí a través del web de l'entitat. El representant de Ses Majestats ja té fixa l'hora d'arribada i el dia marcat al calendari. Jordi Obradors és el gerent de Sabadell Comerç Centre.
La previsió és l'arribada de l'ambaixador el dia 26 a les 12, com ja ve sent tradició a la plaça Sant Roc, on serà rebut per les autoritats, i el mateix 26 a la tarda ja estarà a les instal·lacions de la Casa Duran fins al dia 4 de forma interrompuda matí i tarda, igual que l'any passat.
Obradors demana a les persones que agafin cita prèvia que en cas de no poder-hi assistir l'anulin, un procediment que diuen han fet més senzill que mai.
A la Creu de Barberà, els comerços associats estan fent diverses propostes per fomentar les compres, sobretot amb sortejos. Josep Balassaig és el president de l'Associació de Comerciants.
S'han fet accions de sortejos de l'alt descompte, és a dir, els clients que van comprant als associats el tíquet anotaran el telèfon i nom i entraran en un sorteig de diferents vals de compra pels mateixos establiments associats.
A banda, divendres 19 a la tarda hi haurà uns elfs entremaliats que visitaran l'eix comercial repartint postals de desitjos de barri. A més, el dia 27 al matí hi haurà un espectacle familiar de bombolles i el dissabte, dia 3 de gener, serà el torn de la recollida de cartes per part d'un patge de Ses Majestats.
Finalment, a l'Eix Macià han previst una fira d'artesania pel cap de setmana del 19 al 21 de desembre, una cita que es fa per segon any consecutiu i que busca dinamitzar l'espai entre el Corte Inglés i la plaça de la Concòrdia. Ho ha explicat el president de l'Associació de Comerciants, Francisco González.
Bueno, pues hem previst això, un mercat artesanal que es desenvoluparà durant un cap de setmana. Em sembla recordar, t'ho dic de memòria, em sembla recordar que és del 19 al 22 o del 16 al 19 de desembre, els comerços adherits a l'associació, entregarem les cartes pels Reis Mags i aquí s'acaba.
En total hi haurà unes 25 parades de productes, com ara espelmes, roba o artesania, i atenció, perquè tot el que es reculli anirà destinat al refugi d'animals La Muntanyeta. I seguim endavant i encara parlant de temes nadalencs, perquè baixa el nombre de sabadellencs que aprofiten les festes de Nadal per marxar a l'estranger de vacances. Segons Teresa Viladevall, de l'agència de viatges sabadellenca Promoviatges i membre de Sabadell Viatgera, la gent prefereix passar aquestes vacances a casa i amb la família.
No hi ha tant volum de reserves. Sí que és cert que detectem que cada vegada més doncs, la gent a partir de Sant Esteve és quan comencen a reservar les seves escapades. Tenim algun viatge en grup per Cap d'Any, però que no és el volum que es fa per al pont de desembre.
Tot i això, sempre hi ha un petit reducte que es pot permetre aquest luxe de viatjar. L'Helena Molista ens explica quines són les principals destinacions per a aquest perfil.
En aquesta mateixa entrevista, Viladevall puntualitzava que la poca gent que decideix contractar viatges organitzats marxa a partir del 27 de desembre i que acostuma a anar a destinacions caloroses. El Marroc, les Maldives o les Canàries són algunes de les principals llocs on hi podrem trobar sabadellencs aquest Nadal. Una altra de les particularitats d'aquests viatges és que hi ha hagut un canvi de tendència en la despesa de les vacances.
El nivell de despesa més o menys s'ha mantingut, el que passa que cada vegada més la gent és més crítica en què inverteix els seus diners, és a dir, es fixen molt més en quin tipus d'experiències podran tenir allà. Jo penso que la gent gasta, però amb molt més criteri.
Per cert, una destinació que sembla que ha caigut en desgràcia durant els últims mesos són els Estats Units, que ha registrat una forta davallada de turistes.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell ha recuperat el segon lloc al seu grup de la primera federació. L'empat d'ahir de l'Europa torna a posar per davant el conjunt arlequinat només per darrere de l'Atlético Madrileño. La distància amb el filial matalassé és de només un punt després de la seva derrota al Jazeeras, tot i que els de Fernando Torres tenen un partit pendent. En la lluita pel playoff, el marge sobre el sisè continua sent de 3 punts. David Estals, futbolista de l'equip, té clar que la posició que ocupa el Sabadell a la classificació ja no és una casualitat.
El partido previo al Nàstic se comentó de que era por la inercia que teníamos del ascenso y todo, y ya se reflejó en el partido cómo estuvimos, el baño que le dimos, que merecimos más, como en muchos partidos, y ya deja de ser, como dijo el míster suyo, que es la inercia. Estamos demostrando que estamos aquí para quedarnos y para hacer grandes cosas este año.
Un Estals molt protagonista diumenge en el triomf 2-0 del Sabadell contra l'Ibiza. El xino es va encarregar d'obrir el marcador, a més de completar un gran partit contra el seu equip de propietat. Recordem que Estals juga com a arlequinat en qualitat de cedit per part dels ibisencs.
Hasta ellos mismos me lo han dicho, dice, es que teníamos claro que o tú o Javi, alguno iba a mojar, y al final he marcado yo, y sí, lo que tú dices, tenía muchas ganas de celebrarlo por ser mi primer gol, pero también mostrar respeto que se lo merecen también.
Abans d'afrontar els dos últims compromisos de Lliga, l'any torna a la Copa de Catalunya, demà l'eliminatòria de vuitens de final al camp del Cordanyà. I és dimarts, però l'Adriana Arroyo té ganes de dir-hi la seva i d'explicar-nos com ha viscut aquesta jornada de Lliga.
El comentari.
Com diria David Estals, del ja cauran aquests que guanyen perquè, mira, acaben d'ascendir i porten la inèrcia guanyadora, a plantar-se el mes de desembre ja plenament consolidats a la part alta. Aquest Sabadell de Ferran Costa va de debò a un puntet del líder segon classificat i amb una escletxa oberta ja d'un partit respecte al primer que no faria playoff. I vaja, només cal veure l'últim partit, seriós, tot i la fatiga, tot i l'extra de cansament, contra un equipàs com a mínim a nivell pressupostari com és la Unió Deportiva Ibiza, que no acaba d'arrencar i que la nova Creu Alta tampoc va ser capaç de marcar. Aquesta setmana tornarà a haver-hi doble ració. El partit de demà sembla que només nosaltres ens l'estem prenent seriosament. Només cal veure el Sant Andreu fent un comunicat per dir que no pensen jugar amb el primer equip la ronda contra la Muntanyesa i que enviaran directament al juvenil. Tampoc és que Ferran Costa, òbviament, tregui l'11 titular, però sí que el Sabadell s'està prenent seriosament la Copa Catalunya. Però no sé a vosaltres, a mi la vista se me'n va amb el permís del partit de demà a Cornellà. A la cita del cap de setmana serà un partidàs a l'Enrique Roca entre un Sabadell, que podríem dir que és una de les revelacions juntament amb l'Europa d'aquesta temporada, i un Real Murcia que va jugar amb foc a l'inici, que va haver de canviar fins i tot l'entrenador, però que després de guanyar el derbi ahir mateix és una realitat ja, que van amb la fletxa cap amunt, que estan consolidats a la part alta de la classificació i que serà un duel entre el quart i el segon. Per tant, partidàs en aquest últim desplaçament del 2025.
I no deixem encara la informació esportiva quan falten pràcticament 5 minutets per arribar al punt de 8:45 del matí. Ens fixem ara en la natació. Gran paper dels principals nedadors del Natació Sabadell a l'Europeu de Lublin de piscina curta. Carles Coll i Sergio De Celis han tornat de Polònia amb medalla. Sergi Parc.
El tarragoní ha tornat a brillar en un gran campionat. Primer ho va fer en els 200 braça, prova en la qual es va proclamar campió del món fa un any, i aquest cop ho va fer rebaixant encara més el rècord d'Espanya que ja ostentava. Ara la marca ha quedat establerta en 2 minuts i 86 centèsimes. No content amb això, Coll va aconseguir una altra medalla per cloure el campionat. Es va penjar el bronze al relleu 4x50 estils amb la selecció espanyola, tot i que el protagonisme a la final d'aquesta prova va ser sobretot per De Celis. El mallorquí va fer els millors 50 metres de la seva vida amb una espectacular posta de crol, amb un temps de 20-28, per fer passar de la 8a posició al seu equip a la 3a, batent Àustria per només una centèsima. El temps d'un minut 31 segons 84 centèsimes també ha significat un nou rècord d'Espanya. En el global de l'europeu, pels representants del club han estat una desena de finals, 5 rècords d'Espanya individuals i 6 més en proves de relleus.
I durant el pont hem tingut molta activitat esportiva formativa a la ciutat amb el Memorial Manuel Luque, Àlex Gallardo, de futbol benjamí i també el top bàsquet de minis i infantils. En el primer cas, el Girona es va endur el trofeu guanyant per un clar 5-0 a l'anfitrió, el Can Rull Rómulo Tronchoni, una final inèdita de la qual es van quedar fora equips com el Barça, l'Espanyol o l'Atlético. Santi Ribalta és el president del Can Rull.
Mai havia passat, o sigui, que guanyés la final, o sigui, és impensable, o sigui, mai. Barça, Espanyol, PSG, Girona, Atlètic de Madrid i els quatre equips xinesos, és per nosaltres és ja és el súmum, per dir-ho així.
Al Pavelló del Nord hi va haver repartiment d'avançadors catalans a les finals del top bàsquet. En minis, Joventut i Barça van guanyar les finals femenina i masculina, respectivament. I en infantils, els triomfadors van ser el Girona i el Manresa. Guillem Reina és un dels organitzadors del torneig.
Ens feia una mica de por perquè a nivell de voluntaris necessitàvem més gent i era complicat trobar-la, però haig de dir aquest punt a favor als nostres voluntaris, de que són gent que ja porta anys fent-ho, i ha anat tot rodat, no hem tingut cap problema de cap tipus. Sí que potser ens hagués agradat tenir més equips a fora, però ara els hotels van limitades les places i equips com l'EASO no han pogut venir perquè no hi havia espai, però intentarem que l'any que ve ficar-los a tots d'alguna manera.
Així doncs, tots dos tornejos han celebrat la 16a edició amb èxit, consolidant-se com a dos dels esdeveniments esportius més importants del país que es disputen en aquestes dates.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Busques un cotxe d'ocasió? Doncs mou-te! A Movento Castellà tens Mercedes, Audi, Skoda i més marques top. Ocasió, seminous i quilòmetre zero, tots amb garantia i descomptes que volen. Passa per la carretera de Sabadell, quilòmetre 6,4 a Castellà del Vallès. Movento Castellà, el teu cotxe t'està esperant.
Ja ha sortit pel Quinto per la plena i per tothom remena.
Torna l'hivern, torna el fred i torna el Quinto de Ràdio Sabadell.
El Quinto.
Ràdio més divertit i, com sempre, carregat de molts regals.
Vine a Ràdio Sabadell, recull el teu cartró i juga al Quinto amb nosaltres.
Cada dia, de 9 a 10, dins del Notícies Matí, cantarem números.
I si t'ho has perdut, estigues atent al nostre web i les nostres xarxes socials per comprovar els números premiats.
Recorda, diversió i premis amb el Quinto de Ràdio Sabadell, la tradició de Nadal més sabadellenca.
Quinto!
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Són 8:45.
Notícies Matí, amb Mireia Sanz.
La presència de senglars a la ciutat torna a alertar zones com el Bosc de Can Déu. L'espai natura de la Masia fa temps que estava estudiant demanar noves batudes per controlar la població d'un animal que estava creixent de forma exponencial, tot quan la prohibició d'accés al medi natural continua activa en un radi de 10 quilòmetres del focus de casos de pesta porcina africana localitzats a Cerdanyola i que inclou el Rodal de Sabadell i el Bosc de Can Déu. De fet, avui arrenquen les investigacions per detectar l'origen del brot i saber exactament d'on prové el virus, una tasca que farà l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona i que explica en detall el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Decidirà el pla de treball, per tant, quins centres, quins protocols, quines instal·lacions, on hi pot haver un risc o què s'ha de comprovar, què no té sentit comprovar. En totes les investigacions obertes en PPA, penseu que Catalunya és una referència internacional en investigació en PPA. Seran els que decidiran. Tindran autonomia, suport logístic i tots els recursos necessaris perquè puguin fer la seva feina en base al seu criteri.
Tot plegat quan avui fa 11 anys de les ventades on es calcula que van caure 45.000 arbres. Des de llavors, el bosc s'ha anat recuperant gràcies a la feina de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i de les jornades de replantació d'arbres. Aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimarts 9 de desembre que compartim amb la Beatriz Aguilar al control tècnic. Un dia en què us expliquem que en política arrenca una setmana clau en la reconfiguració del govern municipal després de l'anunci de la sortida de Lluís Matas i Càtia Bota de l'executiu. Els dos regidors juntaires accepten i acaten la decisió de l'Assemblea de la Formació, tot i que asseguren que no hi estan d'acord. I aquest dimarts també ens fixarem en els comerços de Sabadell. D'una banda, perquè repassarem el que ha donat de si el primer cap de setmana de festius comercials amb les botigues obertes per les compres nadalenques. També analitzarem els primers dies de la posada en marxa del dispositiu del Pla Grèvol i les activitats vinculades amb les festes de Nadal que organitzen les associacions de comerciants. Propostes que van des de l'arribada de l'ambaixador, cartes reials, fires d'artesania, passejos del Grinch o visites a la casa del Pare Noel, tot des d'ara i fins abans de Reis. A més, també us explicarem que baixa el nombre de sabadellencs que aprofiten el Nadal per marxar a l'estranger de vacances. Ara bé, els que s'aventuren a fer-ho opten per destinacions com el Marroc, les Maldives o les Canàries mentre cauen els viatges als Estats Units. I en esports, el Sabadell torna a ser el segon a la Primera Federació després de la victòria 2-0 a la Nova Creu Alta contra l'Ibiza i l'empat d'ahir de l'Europa. Així, el líder de la categoria és ara l'Atlético Madrileño amb el centre d'esports trepitjant-li els talons. Ara el Sabadell ha de canviar de xip i pensar en l'enfrontament dels vuitens de final de la Copa Catalunya que es disputa demà al camp del Cornellà.
Notícies Matí. Els serveis.
I quan passen 3 minuts del punt de 8:45 del matí ens ocupa la previsió meteorològica. Què ens espera pel dia d'avui? Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, un dimarts presidit per alguns núvols, però molt poc importants, que no deixaran pluja ni neu. Bàsicament cel emblanquinat gran part de la jornada. I també aquest matí núvols més baixos, arrapats sobretot cap a la costa, especialment la Brava, també al Camp de Tarragona, o alguna boira que tenim a la banda baixa de Lleida. Aquestes boires no han de persistir i pel que fa a la temperatura, molt suau. Aquesta tarda no afluixarà gaire respecte a ahir. També amb vent, que especialment a les comarques de Girona serà una miqueta més tossut. Estem pendents a la xarxa.
I pel que fa a les carreteres catalanes, retencions habituals a la C58 amb complicacions entre Terrassa i fins a arribar a la ciutat de Sabadell en sentit a Barcelona. També incidències d'accés a la capital catalana i de sortida pel nus de la Trinitat. També hi ha incidències, en aquest cas, a la Ronda Litoral amb retencions des de Sant Adrià i fins a la zona de la platja de la Barceloneta en sentit a Llobregat, i també algunes complicacions en sentit Besòs, sobretot al tram del port de Barcelona. Pel que fa a les complicacions de la Ronda Litoral, pràcticament impracticable en els dos sentits de la marxa, trams molt importants d'aturades en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat i fins a superar pràcticament la zona de Sarrià. També complicacions fins a Sarrià, en aquest cas però en l'altre sentit de la marxa, que arriben ja des de l'Hospitalet i fins a la zona d'aquesta zona de la ciutat de Barcelona. I també matí intens a l'autopista P7 amb retencions, en aquest cas en sentit Tarragona, des de la zona de Mollet del Vallès fins a arribar pràcticament al tram de Barberà, i també en sentit a Girona amb retencions en tota la infraestructura. Per tant, a matí realment molt complicat en aquest sentit, a aquesta hora, a aquesta zona de circulació. I com ho tenim a la ciutat de Sabadell? Laura Orenes, des de la Policia Municipal, bon dia.
Bon dia. Doncs a hores d'ara es registra trànsit moderat a diversos punts de la ciutat, tot i que no consten incidències destacables, sí que s'observa una circulació més lenta a les següents vies. A l'avinguda Francesc Macià, Ronda Ponent i Rambla Ibèria, la confluència amb la Nacional 150 en dos sentits de la circulació, carretera de Caldes en sentit d'entrar a la ciutat, Gran Via, amb retencions habituals, plaça d'Espanya, a l'alçada de l'Hospital Taulí i el tram de l'avinguda Barberà i el carrer Montcada en direcció nord. Per altra banda, recordem que hi ha talls al trànsit programat i afectacions puntuals als carrers de Borrell, carrer de Peguera i carrer de Serralada, tot plegat per obres de millor i manteniment. I això és tot des de la Policia Municipal. Molt bon dia.
6 minutets passant del punt de 8:45 del matí. Avui fa 11 anys de les ventades que van arrasar el bosc de Can Deu, un espai que ara mateix torna a estar en el punt de mira. Ho és, però, per la pesta porcina africana. La prohibició d'anar als camins o pistes forestals, així com a les lleres dels rius, per contenir aquest virus tan contagiós entre els porcs senglars, fa 10 dies que està activa i s'allargarà com a mínim fins al 14 de desembre. Però a Sabadell la preocupació per aquests animals ja fa temps que es podia percebre. De fet, l'Espai Natura estava a punt d'impulsar diferents mètodes per reduir la població de senglars, i l'esclat de la pesta porcina els ha complicat la situació. Ho explica la Júlia Ramon.
Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura, ja fa temps que alertava d'una població de senglars cada vegada més creixent entorn al bosc de Can Deu, fet que els havia comportat algun problema.
Ja fa uns quants anys que hem estat tranquil·lets, però ara ja portàvem aquests dos últims anys que anàvem creixent la població, i tornem una altra vegada a tenir bastants problemes de tot el que és al voltant de la masia, està tot forgat, amb el qual estàvem precisament començant una altra vegada a tramitar a veure si podíem fer una mica per reduir la població.
Seguint aquesta línia, un expert en fauna urbana alertava fa uns dies d'aquesta emissora que la sobrepoblació de senglars era un risc per a tota la població i defensava la necessitat d'impulsar alguna batuda o alguna captura puntual. És justament el que estava estudiant l'Espai Natura just abans que apareguessin els dos primers positius de Cerdanyola, que van paralitzar absolutament l'activitat al terme municipal de Sabadell, també. De moment, les mesures de contenció, les restriccions, continuen i la Generalitat manté actiu el dispositiu per desinfectar tot el terreny perimetrat. A falta de saber quin és l'origen de la pesta porcina africana a Catalunya i quants senglars han mort arran d'aquesta, l'expert en fauna urbana també posava la mirada en els boscos joves. El de Can Deu no és especialment jove, però sí que ha hagut de repoblar-se a marxes forçades després de les ventades d'avui fa exactament 11 anys. Per fer-nos-en una idea, en el seu moment es van haver de plantar 5.000 exemplars després que les ventades tombessin 8 de cada 10 arbres, fent malbé més d'un miler d'arbres. Ara s'estan fent les tasques de manteniment forestal corresponents, però igual que les obres de millora al Ripoll, s'han hagut d'aturar.
Aquest any ja estava previst precisament la zona aquesta, el tocar de l'aparcament de la Gran Mata de Pera, que s'havia de fer al llarg d'aquest mes de desembre, però de moment quedarà una mica aturat fins l'any que ve, perquè precisament una de les coses que no es poden fer en el bosc en aquests dies és feines forestals, per tant haurem de deixar les zones enrere.
A falta de saber quan podrem recuperar la normalitat, aquesta setmana pot ser determinant, en paraules del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè un comitè d'experts en bioseguretat comencen avui l'auditoria al centre IRTA, així com els altres equipaments on s'analitza la pesta porcina africana, i això podria portar més informació al respecte.
Repassem d'altres qüestions en format més breu. Comencem explicant-vos que els estats membres de la Unió Europea han donat llum verd aquest dilluns al reglament sobre retorns que contempla la creació de centres de deportació fora de la Unió Europea per a migrants amb ordres d'expulsió, a l'estil del sistema impulsat pel govern d'Itàlia de Giorgia Meloni a Albània. Concretament, la normativa permetrà que els estats tanquin acords amb tercers països per tal d'establir aquest centre sota la condició que el país extracomunitari respecti les normes internacionals sobre drets humans i els principis del dret internacional. La iniciativa s'ha aprovat amb el vot a favor d'una majoria d'estats membres i el vot contrari d'Espanya. A partir del juny vinent, doncs, es podran reubicar fins a 21.000 migrants, una xifra inferior a les 30.000 reubicacions anuals que proposava l'executiu comunitari. A més, els socis europeus han acordat aportar 420 milions d'euros al fons de solidaritat, malgrat que la Comissió Europea plantejava 600 milions d'euros. I d'altra banda, encara en política internacional, us expliquem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, s'ha reunit aquest dilluns al vespre a Brussel·les amb el secretari de l'OTAN, Mark Rutte, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per abordar les negociacions de pau i el finançament de Kiev. Zelensky ha arribat després d'haver-se reunit a Londres amb el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, el canceller d'Alemanya, Frederic Merz, i el president de França, Emmanuel Macron. I encara en política internacional, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha llançat aquest dilluns un advertiment als Estats Units després que s'hagi publicat un pla que pronostica la desaparició de la civilització a Europa i promouen l'extrema dreta per fer-hi front. I acabem parlant encara del Saló del Vehicle d'Ocasió, que ha tancat portes aquest dilluns després de 4 dies d'exposició al recinte de Fira Montjuïc de Barcelona, ben superat els 1.100 vehicles venuts, amb pràcticament 15.000 visitants. I seguim endavant al Notícies Matí d'avui, dia clau per la reconfiguració del govern municipal després de l'anunci de la sortida de Junts per Sabadell de l'executiu de Marta Ferrés. Ara l'alcaldessa haurà de redistribuir les atribucions de Lluís Matas i Càtia Bota. El primer ha estat el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat i la darrera la regidora de Promoció de la Ciutat. Malgrat la pèrdua, això sí, de dos regidors, el govern de Marta Ferrés continuarà tenint majoria absoluta. Els dos regidors juntaires, Lluís Matas i Càtia Bota, deixaran l'executiu de Marta Ferrés i es quedaran a l'oposició. D'aquesta manera donen resposta a la decisió que va prendre l'Assemblea dels Juntaires a mitjans del mes de novembre i que va acordar la sortida de govern per un estret marge. Ho explica el mateix Lluís Matas.
Jo no he escollit sortir de govern. A mi m'obliguen a sortir de govern. Jo acato, però no comparteixo. Però jo no vull sortir de govern. Jo crec que havíem entrat a govern per fer una feina. Ara hem de fer-la des de fora? La farem des de fora. Digueu-li com vulgueu. Serem part de l'oposició.
Matas ha explicat que en un inici va decidir deixar-ho estar, però que analitzant l'ajustat resultat de l'Assemblea té clar que no està sol i per això assegura que vol reformar el partit des de dins.
No, perquè si vull canviar el partit ho haig de fer-ho des de dintre. Jo vull canviar el partit, perquè el partit està en una dinàmica que no agrada a molta gent i alcaldes i alcaldesses importants i regidors importants. No estic sol, no estem sols. Per tant, si em sentís sol, doncs diria, home, potser sóc jo l'estrany, però és que no estem sols. No estem sols, ho he vist aquests dies, hi ha hagut molt suport. La meva primera impressió era anar-me'n a casa, la meva primera impressió era deixar-ho córrer, no lluitar més, perquè això té desgast. Però val la pena mentre puguem.
La decisió de sortir de govern també afecta els dos assessors de govern de Junts, Quim Carné i Toni Font. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4 de desembre a Rubí un home de 30 anys com a presumpte autor d'un delicte d'odi en una actuació motivada concretament per raons racistes, segons ha informat el cos. Des del febrer, els agents d'aquesta unitat especialitzada havien detectat un perfil de xarxes socials amb diversos continguts on apareixia un noi amb un passamuntanyes emetent missatges dirigits a fomentar l'odi envers els estrangers, concretament el col·lectiu marroquí i de religió musulmana. Els missatges promovia l'expulsió dels migrants i els atribuïa fets delinqüencials i també cridava la població a organitzar-se per a aconseguir-ne l'expulsió. El detingut va passar a disposició judicial. I ahir, 8 de desembre, va fer 35 anys de l'atemptat d'ETA al barri de la Creu Alta de Sabadell, una bomba en un comboi de la Policia Nacional que anava a la nova Creu Alta per un partit del Centre d'Esport Sabadell. Va acabar amb 6 víctimes mortals entre els agents del cos de seguretat. L'esclat va tenir lloc als carrers Josep Aparici, Ribot i Serra. És, de fet, un dels capítols més negres de la història de la ciutat, que està gravat des de fa uns anys a un monòlit en homenatge a les víctimes del terrorisme que està ubicat al Parc Catalunya. I atenció, perquè ja està reoberta la Via Alexandra després dels treballs de remodelació de l'espai. Les obres han permès renovar el paviment de la vorera est entre els carrers de Plini el Vell i Sant Isidor, i així com també el carril bici per millorar la mobilitat tant de vianants com de ciclistes. En aquest sentit, també s'han instal·lat nous passos de vianants elevats per reduir la velocitat del trànsit i s'ha creat una nova zona d'estada amb bancs d'obra per facilitar l'espera de les famílies de l'escola Andreu Castells. Les compres de Nadal han omplert d'activitat al Pont de la Puríssima a Sabadell. Tot i que molta gent ha aprofitat per fer una escapada, els sabadellencs i també els vallesans que s'han quedat han optat per avançar aquells encàrrecs típics de les festes nadalenques. Però també hi ha hagut qui ha aprofitat per fer turisme de proximitat i, com era d'esperar, el llaminer ha estat el principal atractiu per fer-los venir fins a Sabadell. L'Ingrid és una veïna de Terrassa que justament ha vingut amb tota la família.
Aquest pont volíem marxar fora, però com que hi ha la restricció de la pesta porcina, doncs ens hem hagut de quedar a Terrassa, que nosaltres som d'allà. I bé, com Terrassa ja ens l'hem passejada força aquests dies, hem decidit venir a Sabadell a veure la fira, a veure com estava decorat lo del llaminer. Ens ha sorprès, bueno, que tots els carrers estan, crec que estan decorats, no? En relació amb aquest conte o amb aquesta història, no? Del llaminer, i bé, ens agrada, bueno, ens està agradant.
Sigui com sigui, tot aquest moviment comercial sumat a les aglomeracions habituals de la Fira de Santa Llúcia o de l'obertura del calendari d'advent del llaminer han fet que la policia activi un dispositiu especial per reforçar la seguretat.
El Pla Grèvol justament busca dissuadir els delinqüents que aprofitarien aquestes situacions per passar més desapercebuts i jugar-nos una mala passada. César Galván és un agent de l'Oficina de Relacions Comunitàries de la Comissaria dels Mossos a Sabadell.
Aquesta sensació de seguretat que donem a la gent, a la ciutadania, doncs, quan detecta la presència de la policia, provoca el contrari amb el dolent, provoca aquesta sensació de més inseguretat cap a ells. Detecten a la policia, llavors s'han de... Bueno, ells, en teoria, el nostre pensament és que aquestes persones, doncs, hauran de marxar o hauran de dedicar-se a una altra cosa durant el temps que nosaltres estem allà. Com a mínim davant nostre no ho faran, no?
El dispositiu s'ha activat aquest cap de setmana i s'allargarà fins passat Reis, perquè aquest és un període on s'acostumen a accentuar els furts, els robatoris i també les baralles als entorns dels locals d'oci nocturn. Pel que fa als dos primers delictes, Galván adverteix que cal mantenir aquesta actitud d'alerta durant tot l'any. A tal d'exemple, el simple fet de tancar amb clau quan surtin de casa pot prevenir un robatori en una casa mateix o un pis o també en un comerç.
Si la volen forçar, perquè ja seria forçar un pany, han de fer poder més soroll, han de portar poder eines que els implicarien, arribat al cas, que si els detectem pel carrer i porten aquestes eines, els hi acaba implicant, incriminant. Llavors, un gest tan fàcil, no? Allò tan obvi, que tots tenim com molt clar, de passar la clau, doncs te'n faries creus de tantíssima gent que no ho fa.
Mentrestant, aquests dies, tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Municipal continuaran reforçant la seguretat dels principals eixos comercials de la ciutat, tant amb agents uniformats com de paisà, per prevenir qualsevol tipus d'incident.
Una de les formes que tenen els comerços i les associacions de comerciants d'incentivar les vendes és amb totes les activitats i propostes vinculades amb el Nadal. Totes les associacions col·laboren, per exemple, amb l'administració local, amb la instal·lació dels llums de Nadal que decoren els carrers de la ciutat, però tenen també d'altres propostes. Les repassem conjuntament amb la Montse Ayuso. Regala, regala petons, regala, regala petons,
embolica els amos llavis i acompanya els... A Can Uriac, l'associació de comerciants organitza diferents propostes pensades per dinamitzar l'avinguda Bata de Pere i l'entorn. Una de les activitats estrella és la Flash Mob de Pare Noels, que es farà el dimarts 23 de desembre a les 7 de la tarda. Abans, però, el dia 22 visita el barri un personatge molt especial, el Grinch.
Amb el Grinch per tota l'avinguda de Bata de Pere i estarà ja fent la part tot el que farà paperets amb tot el que es farà aquest Nadal. És un personatge ja portem 2 anys amb el Grinch i en comptes de posar Papa Noel nosaltres fem el Grinch, que sembla que és un personatge que cada vegada està agafant més la embranzida.
A més, també hi haurà una casa del Pare Noel els dies 20 i 22 de desembre, un missatge reial que passejarà per la zona comercial el 30 de desembre i el carter reial que aterrarà a la plaça Farell el 2 de gener.
Al centre, una de les activitats estrella de Sabadell Comerç Centre és la visita de l'ambaixador a Sabadell. Les cites prèvies es podran començar a demanar a partir de demà a les 10 del matí a través del web de l'entitat. El representant de Ses Majestats estarà present, en aquest cas, aquí a la ciutat i ja té fixa l'hora d'arribada i el dia marcat al calendari. Jordi Obradors és el gerent de Sabadell Comerç Centre.
La previsió és l'arribada de l'ambaixador el dia 26 a les 12, com ja ve sent tradició a la plaça Sant Roc, on serà rebut per les autoritats, i el mateix 26 a la tarda ja estarà a les instal·lacions de la Casa Duran fins al dia 4 de forma interrompuda matí i tarda, igual que l'any passat.
Obradors demana a les persones que agafin cita prèvia que en cas de no poder-hi assistir l'anulin, un procediment que diuen han fet més senzill que mai.
A la Creu de Barberà, els comerços associats estan fent diverses propostes per fomentar les compres, sobretot amb sortejos. Josep Balassaig és el president de l'Associació de Comerciants.
S'han fet accions de sortejos de val descomptes i els clients que van comprant als associats el tíquet anotaran el telèfon i nom i entraran en un sorteig de diferents vals de compra pels mateixos establiments associats.
A banda, divendres 19 a la tarda hi haurà uns elfs entremaliats que visitaran l'eix comercial repartint postals de desitjos de barri. A més, el dia 27 al matí hi haurà un espectacle familiar de bombolles i el dissabte, dia 3 de gener, serà el torn de la recollida de cartes per part d'un patge de Ses Majestats.
Finalment, a l'eix Macià han previst una fira d'artesania pel cap de setmana del 9 al 21 de desembre, una cita que es fa per segon any consecutiu i que busca dinamitzar l'espai entre el Corte Inglés i la plaça de la Concòrdia. Ho explica el president de l'Associació de Comerciants, Francisco González.
Bueno, pues hem previst això, un mercat artesanal que es desenvoluparà durant un cap de setmana. Em sembla recordar que és del 19 al 22 o del 16 al 19 de desembre. Els comerços adherits a l'associació entregarem les cartes pels Reis Mags i aquí s'acaba.
En total hi haurà unes 25 parades de productes com ara espelmes, roba o artesanies diverses. Tot el que es recull anirà destinat al refugi d'animals La Muntanyeta. Totes les passions. I baixa el nombre de sabadellencs que aprofiten les festes de Nadal per marxar a l'estranger de vacances. Segons Teresa Viladevall, de l'agència de viatges sabadellenca Promoviatges i membre de Sabadell Viatgera, la gent prefereix passar les vacances a casa.
No hi ha tant volum de reserves, sí que és cert que detectem que cada vegada més doncs, la gent a partir de Sant Esteve és quan comencen a reservar les seves escapades. Tenim algun viatge en grup per cap d'any, però que no és el volum que es fa per al pont de desembre.
Tot i això, sempre hi ha un petit reducte que es pot permetre aquest luxe de viatjar. L'Helena Molista ens explica quines són les principals destinacions.
En aquesta mateixa entrevista, Viladevall puntualitzava que la poca gent que decideix contractar viatges organitzats marxa a partir del 27 de desembre i que acostuma a anar a destinacions caloroses. El Marroc, les Maldives o les Canàries són algunes de les principals llocs on hi podrem trobar sabadellencs aquest Nadal. Una altra de les particularitats d'aquests viatges és que hi ha hagut un canvi de tendència en la despesa de les vacances.
El nivell de despesa més o menys s'ha mantingut, el que passa que cada vegada més la gent és més crítica en què inverteix els seus diners, és a dir, es fixen molt més en quin tipus d'experiències podran tenir allà. Jo penso que la gent gasta, però amb molt més criteri.
Per cert, una destinació que sembla que ha caigut en desgràcia durant els últims mesos són els Estats Units, que ha registrat una forta davallada de turistes.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell ha recuperat el segon lloc al grup de la Primera Federació. L'empat d'ahir de l'Europa torna a posar per davant el conjunt arlequinat només per darrere de l'Atlético Madrileño. La distància amb el filial matalasser és de només un punt després de la seva derrota al Jazeera, tot i que els de Fernando Torres tenen un partit pendent. En la lluita pel play-off, el marge sobre el sisè continua sent de 3 punts. David Estals, futbolista de l'equip, té clar que la posició que ocupa el Sabadell a la classificació ja no és casualitat.
El partido previo al Nàstic se comentó de que era por la inercia que teníamos del ascenso y todo, y ya se reflejó en el partido cómo estuvimos, el baño que le dimos, que merecimos más, como en muchos partidos, y ya deja de ser, como dijo el míster suyo, que es la inercia. Estamos demostrando que estamos aquí para quedarnos y para hacer grandes cosas este año.
Un Estals molt protagonista diumenge en el triomf 2-0 del Sabadell contra l'Ibiza. El xinó es va encarregar d'obrir el marcador, a més de completar un gran partit contra el seu equip de propietat. Recordem que Estals juga com a arlequinat en qualitat de cedit per part dels ibisencs.
Hasta ellos mismos me lo han dicho, dice, es que teníamos claro que o tú, Javi, alguno iba a mojar, y al final he marcado yo, y sí, lo que tú dices, tenía muchas ganas de celebrarlo por ser mi primer gol, pero también mostrar respeto que se lo merecen también.
Abans d'afrontar els dos últims compromisos de Lliga de l'any, torna a la Copa Catalunya demà eliminatòria de vuitens de final al camp del Cornellà. I tot i que és dimarts, volem que l'Adriana Arroyo ens comenti la jornada.
El comentari.
Com diria David Estals, del ja cauran aquests que guanyen perquè, mira, acaben d'ascendir i porten la inèrcia guanyadora, a plantar-se el mes de desembre ja plenament consolidats a la part alta. Aquest Sabadell de Ferran Costa va de debò, a un puntet del líder, segon classificat, i amb una escletxa oberta ja d'un partit respecte al primer que no faria play-off. I vaja, només cal veure l'últim partit, seriós, tot i la fatiga, tot i l'extra de cansament, contra un equipàs com a mínim a nivell pressupostari, com és la Unió Deportiva Ibiza, que no acaba d'arrencar i que la nova Creu Alta tampoc va ser capaç de marcar. Aquesta setmana tornarà a haver-hi doble ració. El partit de demà sembla que només nosaltres ens l'estem prenent seriosament. Només cal veure el Sant Andreu fent un comunicat per dir que no pensen jugar amb el primer equip la ronda contra la Muntanyesa i que enviaran directament al juvenil. Tampoc és que Ferran Costa, òbviament, tregui l'11 titular, però sí que el Sabadell s'està prenent seriosament la Copa Catalunya. Però no sé a vosaltres, a mi la vista se me'n va amb el permís del partit de demà a Cornellà. A la cita del cap de setmana serà un partidàs a l'Enrique Roca entre un Sabadell, que podríem dir que és una de les revelacions juntament amb l'Europa d'aquesta temporada, i un Real Murcia que va jugar amb foc a l'inici, que va haver de canviar fins i tot l'entrenador, però que després de guanyar el derbi ahir mateix és una realitat ja, que van amb la fletxa cap amunt, que estan consolidats a la part alta de la classificació i que serà un duel entre el quart i el segon. Per tant, partides en aquest últim desplaçament del 2025.
I gran paper dels principals nedadors del Natació Sabadell a l'Europeu de Lublin de piscina curta, Carles Coll i Sergio De Celis, han tornat de Polònia amb medalla. Sergi Parc.
El tarragoní ha tornat a brillar en un gran campionat. Primer ho va fer en els 200 braça, prova en la qual es va proclamar campió del món fa un any, i aquest cop ho va fer rebaixant encara més el rècord d'Espanya que ja ostentava. Ara la marca ha quedat establerta en 2 minuts i 86 centèsimes. No content amb això, Coll va aconseguir una altra medalla per cloure el campionat. Es va penjar el bronze al relleu 4x50 estils amb la selecció espanyola, tot i que el protagonisme a la final d'aquesta prova va ser sobretot per De Celis. El mallorquí va fer els millors 50 metres de la seva vida amb una espectacular posta de crol, amb un temps de 20-28, per fer passar de la vuitena posició al seu equip a la tercera, batent Àustria per només una centèsima. El temps d'un minut 31 segons 84 centèsimes també ha significat un nou rècord d'Espanya. En el global de l'europeu, pels representants del club han estat una desena de finals, 5 rècords d'Espanya individuals i 6 més en proves de relleus.
I durant el pont hem tingut molta activitat esportiva formativa a la ciutat, amb el Memorial Manuel Luque, Àlex Gallardo de futbol, Benjamí, el top bàsquet de minis i infantil. En el primer cas, el Girona es va endur el trofeu guanyant per un clar 5-0 a l'anfitrió, el Can Rull Rómulo Tronchoni, una final inèdita de la qual es van quedar fora equips com el Barça, l'Espanyol o l'Atlético. Al Pavelló del Nord hi va haver repartiment d'avançadors catalans a les finals del top bàsquet. En minis, el Joventut i el Barça van guanyar les finals femenina i masculina, respectivament, i en infantils els triomfadors van ser el Girona i el Manresa. Tots dos tornejos han celebrat la seva 16a edició amb èxit, consolidant-se com dos dels esdeveniments esportius més importants del país.
Notícies matí.
Doncs el que toca ara és fixar-nos i posar-nos amb la cançó del dia. Avui ja sabeu que estem en clau nadalenca i segurament intueixo que la Bea, aquesta cançó que hem posat, li sonarà molt. Es diu Ara és Nadal i és d'Alexus.
Ara comença un dia més. El món s'aixeca i badalla el sol que mandrosament il·lumina la vida un cop més. La neu ja pinta cada carrer i el vent gelat fa enrugir les cares de tota la gent. No tens cap pressa i els va somrient. Deixa't sorprendre.
que ara és el moment d'estar amb tot el que hi vas deixar oblidat. Ara és Nadal i al teu costat el temps camina sense pressa i a cada instant ja pots cantar. Tant i no et deixen veure el dia clar. Ara és hora de tornar a començar. Deixa't sorprendre. Au, nou demà, pensa que ara és el moment d'estar amb tot el que hi vas deixar oblidat. Ara és Nadal i al teu costat el temps camina sense pressa i a cada instant ja pots cantar. Ara ja és Nadal, que és el teu Nadal.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ja ha sortit pel Quinto per la plena i per tothom remena.
Torna l'hivern, torna el fred i torna el Quinto de Ràdio Sabadell.
El Quinto més divertit i, com sempre, carregat de molts regals.
Vine a Ràdio Sabadell, recull el teu cartró i juga al Quinto amb nosaltres.
Cada dia, de 9 a 10, dins del Notícies Matí, cantarem números.
I si t'ho has perdut, estigues atent al nostre web i les nostres xarxes socials per comprovar els números premiats.
Recorda, diversió i premis amb el Quinto de Ràdio Sabadell, la tradició de Nadal més sabadellenca.
Quinto!
El Mussol Maltès és el programa de Ràdio Sabadell que et convida a passejar pel costat fosc de la vida. El Mussol Maltès és el programa que et parla del gènere criminal, ja sigui novel·la negra, cine negre, sèries de televisió, còmic, teatre i fins i tot receptes de cuina perfectament encaixat. I és que...
M'encanta que los planes salgan bien.
No pots faltar a la cita. No tens coartada. Escolta'm el dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
El Mussol Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Mmm, vitamina.
Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubbers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Notícies Matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Matí, temps per començar la tertúlia de Ràdio Sabadell. La compartim avui amb el Josep Massi, president del Panalón. Josep, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Tot bé?
Sí.
Anat pel pont o què?
Bueno, pont, cap de setmana llarg, aquest, no ha donat per gaire més.
Home, els que hem sumat 3 dies i hem fet festa major, també t'ho dic. Sí. Però bé, ha anat bé, eh?
Ha anat molt bé.
Josep Asensio, filòleg i columnista, què tal, bon dia? Què tal el pont?
Doncs bé, sí? Molt, sobretot dissabte va ser molt intens.
Sí?
Perquè vam anar a la Fira de Nadal de Caldes. Que
molt bé, jo cada any ho tinc buinari i no hi ha manera que ho aconsegueixi.
Sí, molt bé.
Molt maco, diuen.
I a la tarda vam decidir baixar el llaminer.
Ah, molt bé.
Mare meva, no es podia respirar de tanta gent.
Jo hi era.
Gent. Sí,
jo
tu
hi era.
També?
Sí,
ja no baixo més a una tarda d'aquelles, que no es pot ni caminar, és que no...
Bueno, has de saber trobar els espais.
Hem de buscar un altre dia. Nosaltres que estem jubilats, podem buscar un matí que no hi ha ningú.
Efectivament, el disfrutareu més, segur que sí. Jordi Obradors, consultor i gestor de projectes, què tal, com estàs?
Molt bé.
Bon dia.
Sí, bé.
El dia abans del dia D, podríem dir?
Sí, exacte.
El dia abans del dia D, ja ho hem dit avui i demà ho tornem a recordar perquè si tinguin més febre encara la gent de Sabadell Comercentre.
Dia 10 a les 10.
El dia 10 a les 10 es poden demanar hores per l'ambaixador. Sabeu Bruce Springsteen? Doncs l'ambaixador. És una mica el mateix. Tot a punt, Jordi? Cap notícia, eh? Cap notícia en aquest sentit. Doncs va, estarem pendents també demà com funciona tot plegat. Però abans de tot això, va, deixeu-me que comencem amb el nostre quinto B. Ho tenim a punt? Em deia el Josep Asensio, encara estem amb el quinto, sí, perquè tenim el quinto, però encara ens falta la plena, Josep.
El quinto va sortir d'hora.
El quinto va sortir molt d'hora. Crec que vam fer 3 dies de cantar i ja va haver l'afortunat, afortunada, que es van dur el quinto i anem a per la plena. I ja sabeu que necessitem les mans innocents, de les tertúlies de Ràdio Sabadell, que ens ajudin. Senyor Asensio, arrenqui.
Jo soc molt innocent, jo.
Exacte.
Sempre ho he
estat,
sí. A veure... El 32.
El 32, molt bé. Això no sé si té nom, de cap manera de... Passa-li el Jordi Obradors, que no arribo. El 32. El 32.
El 24.
El 24, això podria ser la nit de Nadal, no? Per exemple? Au, molt bé.
Canvi de lloro!
A veure...
No existeix, ara.
Sí.
El 79.
El 79,
que,
eh?
Que jo sàpiga no té cap
jo sàpiga
cosa.
Tampoc. No. Ai. El tinc, el 79. No. Perfecte, va, som-hi, el següent. A veure...
Tira-me-la!
A veure si te la tiro. El 73, mira, propet, aquest tampoc sé si té alguna cosa. No. Va haver alguna crisi, no, el 73, el petroli, o era el 72?
Sí, el petroli, no?
El petroli, no?
O del textil.
De crisi, les que vulguis, serà per crisi.
El textil va ser més tard, va ser una mica més tard.
Serà per crisi.
Sí. A veure, aquí tenim...
Aquí.
L'11.
L'11, ai, que mono.
Sí, parella d'un.
Parella d'uns, sí. Molt bé, perfecte. Doncs ja ho tenim, això, avui tenim... Un 11, un 24, un 32, un 73 i un 79. Com sempre, de seguida, les xarxes de Ràdio Sabadell podreu consultar tots els números. Ja sabeu que el quinto el fem possible amb el suport de diferents empreses col·laboradores com Natura Bio, Nona, Mediterrània Games, Roman Pizza o T-Shop, entre d'altres. Per tant, mica en mica, cada dia cantant números fins a arribar a aquesta plena del quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Però els tertulians, en principi, a banda de fer el quinto, venen a valorar temes d'actualitat. Per tant, si us sembla, comencem amb tota aquesta situació vinculada amb la pesta porcina que estem vivint... Perdoneu, eh? Aquests dies a casa nostra. Hem parlat avui amb la gent de l'Espai Natura, de l'antiga Caixa Sabadell, de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, de la Fundació 1859 59, Caixa, Sabadell.
Caixa Sabadell.
Algun dia ho aconseguiré dir bé a la primera, Josep, t'ho prometo.
Jo també.
Perquè avui fa 11 anys de les ventades. No sé si recordareu aquelles ventades que van arrasar al bosc de Can Déu. 45.000 arbres es va calcular que van arribar a caure en aquelles ventades. I parlàvem amb l'Hilari Teixidor, que és el gestor de l'Espai Natura, i ens explicava, doncs, a banda d'explicar-nos com estava el bosc, que deia que mica en mica, no?, cada vegada va agafant més l'aspecte que tenia, tot i que d'una manera molt reconduïda, perquè s'ha volgut anar a buscar, doncs, espècies que donessin més garanties que les del pi blanc, que en aquell moment van provocar el que van provocar, no?, i anar a buscar més espècies pròpies de casa nostra. Però també parlàvem amb ell dels senglars i deia que abans de l'arribada d'aquesta pesta porcina africana, perquè ens ha portat a fixar-nos molt en els senglars i a tenir restriccions d'accés al rodal com a mínim fins al 14 de desembre, ens apuntava, doncs, que realment en els darrers temps han trobat una important proliferació de senglars a la zona de Can Déu i que, de fet, abans que passés tot això, ja estaven estudiant fer un moviment similar al que es va fer l'any 2020, quan es van fer unes batudes programades per reduir les poblacions de senglars, perquè començaven a ser molt presents i, coincidint amb la pandèmia, la gent també va començar a anar molt al bosc i a donar molt menjar als senglars. I això va fer, doncs, que proliferessin i, per tant, que hi hagués diverses incidències. Deia que just estaven pendents de demanar poder fer alguna batuda i ha passat el que ha passat, no? Per tant, aquests senglars que també són presents. De fet, en aquests moments, avui, si no m'equivoco, comença aquest estudi que ha de fer l'IRTA de l'Autònoma per veure què ha passat, d'on surt aquest virus, si realment és un virus que s'ha escapat del laboratori, tenint en compte que les anàlisis que s'han fet fins ara veuen que no té res a veure amb els virus europeus que circulen i, per tant, veure si les mesures de contenció han estat o no les correctes, no? Josep, per la teva part de, diguéssim, coneixement de causa com a patró, crec que és de la Fundació,
patró,
no?
Patró de la Fundació, sí.
Com ho veus? Com ho esteu vivint, tot això?
Aviam, jo diria que més enllà de patró de la Fundació, en aquest sentit, doncs, vivint la problemàtica en general, no? I tenint en compte que aquesta situació almenys no té efecte sobre la salut de les persones, doncs el que realment impacta doncs és sobretot el tema econòmic, les conseqüències econòmiques que pot tenir i també l'impacte sobre la quotidianitat de la vida nostra, no? De poder sortir doncs a caminar, córrer en bicicleta, pel rodal, en el bosc, etc. No? Jo crec que el que se suspenguin fins i tot competicions esportives doncs molt, molt tradicionals. I després, doncs, ho apuntaves molt bé, el tema de que s'ha deixat créixer d'una manera descontrolada. Bueno, aquí parlem de senglars, però podríem parlar de conills, o podríem parlar, també ara es parla de cabirols, doncs tota una sèrie de fauna, entre cometes, doncs una mica salvatge, no? Doncs que s'ha anat reproduint sense control, no? I ara de cop i volta doncs hem de començar a posar solució a tot el que hem deixat que passés durant tant i tant de temps, no? La veritat és que te'n dones compte moltes vegades de que allò que diuen els castellans, de que aquellos polvos trajeron estos lodos, no? Que la manca de resposta quan comencem a detectar doncs, un problema pugui arribar a tot això. Una altra qüestió, que aquí sí que hem de deixar que els científics facin la seva feina, doncs és com arriba aquesta peste i evidentment doncs si hi ha responsabilitat per part d'algú de no haver fet bé la seva feina, no? Però jo crec que sobretot aquest tema, la problemàtica central és l'impacte econòmic que pugui tenir doncs sobre el porcí, que és un negoci de primer nivell. Mirem a Catalunya, no? Diuen que hi ha més porcs que persones i, per tant, hi ha una indústria a l'entorn que realment pot patir molt, no?
Començo pel final, perquè sí. Així agafo el fil. Home, no podem viure només d'una sola indústria. Una indústria econòmicament potent, però també molt contaminadora, vale? I llavors, doncs, hem de vigilar una mica perquè quan passen aquestes coses, que hi hagi un sector que se'n vagi a la merda, per donar l'expressió, doncs no, hem d'intentar buscar d'altres sectors, no? I jo crec que hi ha d'haver un canvi de model, especialment algunes comarques properes a Vic i tot això, perquè això no es pot aguantar. Ha fet referència a la ventada. Jo feia molt de temps que no tenia por, realment por. Jo estava a l'Institut de Castellà i vaig veure com caien els arbres, com s'arrencava de socarrel una olivera. Vull dir, va ser les finestres desencaixades, és que va ser una cosa increïble, no? Encara ho recordo com si fos ahir. I pel que fa al tema dels senglars, home, jo crec que el que s'ha de dir i repetir mil vegades és el tema de la responsabilitat, no? Perquè encara jo tinc amics que salten i passen i diuen no passa res, i els hi ha de dir, però com que no passa res? Diu, no, si no piquen, no sé què, però si t'ho emportes a les sabates i que ho estan dient, sí, i no, és que jo haig de sortir i haig de fer la meva volta amb la bicicleta o caminant pel torrent de Colobres. I bueno, no sé, una mica de responsabilitat. De la mateixa manera que també hi ha aquestes associacions de camioners que estan demanant doncs una mica de respecte, perquè es va acusar els camioners, on recordeu que els seus bocates que llançaven allà eren els culpables d'això. Sembla que s'ha vist ara que no, i penso que s'ha de demanar perdó a les institucions que han acusat els camioners doncs de que no era per aquí la cosa, no? Per tant, bueno, no sé, jo conec amics meus allà a Candeo que viuen per aquelles cases que els hi donen menjar, els hi deixen menjar a les 11 de la nit i allà a les 2 de la matinada venen totes les famílies a menjar, perquè, clar, és un animal que de costums, vull dir, li poses menjar i menja i bé, i si no li poses és igual, és capaç de saltar i tirar a terra un container i menjar, vull dir que si a sobre li facilites l'acció, això, clar, és un canvi també d'estratègia mental de la gent que pensa que macos que són i després la problemàtica que ens pot venir a sobre, no? Estic d'acord amb l'impacte econòmic, naturalment, no és que vulgui menysprear tota la gent, però clar, per això crec que avui ja el govern de la Generalitat ha donat ajudes a les empreses que estan implicades en això i, bueno, és un primer pas, no sé.
Bueno, jo, com tota crisi, obre molts fronts, moltes variables, no? Si no passa mai res, pues no hi ha debat sobre les coses, de cop i volta passen coses i tot, obrim tot el ventall de variables que tenim, no? I per tant, el tema aquest de la peste porcina al final és una conseqüència de moltes coses, eh? És una conseqüència de moltes coses. Clar, la població de senglars creix, sí, però és que la humana també, i de forma brutal, no? I acostant-se cada vegada més als espais naturals, etc. Per tant, tot és un ecosistema i tots ens relacionem entre tots en aquest ecosistema. I l'ecosistema és fràgil. I això ho hem de tenir present com a éssers humans que habitem, o com a animals també que habitem en aquest planeta. Tot és molt fràgil. I a vegades sembla que l'ecosistema ho aguanta tot i que la part, diguem, dels animals, de les plantes, és el que aguanta més. I som nosaltres els que menys capacitat d'aguantar o de resistència tenim. I per tant les solucions sempre són a favor de l'humà i molt poques vegades són a favor de lo no humà. I per tant tot això va desequilibrant el sistema de forma persistent. Però bé, el problema hi és, estem aquí i s'ha de resoldre, i crec que jo no hi entenc, però vull pensar que s'està resolent, doncs, de la millor manera possible, doncs perimetrant, intentant evitar aquesta situació. Bé, és un sistema que em recorda molt a la pandèmia, eh? Diguem, allò, tanquem espais, que no hi hagi transmissió d'una banda cap a una altra, l'altre dia deia que no podran aixecar les restriccions fins que no hi passin 20 dies que no trobem cap positiu, que dèiem també a la pandèmia. Vull dir que estem en una situació molt, molt similar. I llavors l'altra qüestió aquí és la qüestió econòmica. Eh? Hem anat de models de minifundisme en explotacions tant ramaderes com agrícoles, que eren molt sostenibles des del punt de vista mediambiental i tenien una capacitat de redistribució de riquesa i conservació del territori molt interessant. I en els últims temps, a partir de les economies d'escala i aquestes qüestions, hem necessitat o hem anat a models molt més latifundistes. I això, tot i que des de la variable econòmica sembla la lògica, perquè evidentment es generen economies d'escala i per tant les explotacions són rentables, som competitius, podem exportar en aquest cas, etc, etc, doncs ens sembla a priori que aquest és el camí, no? Perquè sembla que la lluita o la carrera econòmica és la que ha de prevaldre sobre moltes coses. Però la realitat és que les explotacions latifundistes, tant ramaderes com agrícoles, les agrícoles per una banda ens desgasten el paisatge, ens desgasten el país, es descuida el territori, i les ramaderes, la concentració d'explotacions ramaderes comporta graus de contaminació o de concentració, perquè al final tot el parc de porcs que tenim, si ho tinguéssim amb explotacions minifundistes, estaria més dissolt en el territori, per tant l'impacte sobre el territori seria menor i tindríem els mateixos porcs. El que passa que després la lògica d'economia d'escala no es compliria i per tant estem en jaque, no? I sempre és el fràgil equilibri, el delicat equilibri entre aquest ecosistema que començava dient a la meva exposició, tan fràgil que tot i la seva fragilitat sembla que procurem que sempre guanyi l'humà, enfront d'un ecosistema que no acabem de ser conscients que si el trenquem el que acabarà perdent serà l'humà. I jo volia fer aquesta reflexió més de concepte, i evidentment que estem on som i s'ha de resoldre i s'han de posar els mitjans necessaris per resoldre-ho, perquè tot i que diguem, abogo clarament per aquesta declaració que he fet, també és veritat que les coses no es canvien d'un dia per l'altre, però sí que s'han de posar les bases de conceptuals perquè les coses avancin cap a una direcció i no cap a una altra.
Doncs veurem, a veure què coneixem, perquè cada dia anem coneixent alguna cosa en pessicles. Veurem com va aquesta investigació, quines conseqüències pot tenir, quan es pot obrir aquest medi natural, perquè, entre d'altres, això ha fet que en un cap de setmana, que jo diria que és el cap de setmana internacional d'anar a buscar tions al bosc, doncs és veritat que és una qüestió circumstancial, però no per la masia, per l'espai natura, que ha hagut d'anul·lar totes les activitats vinculades a aquesta qüestió, visites a la granja, etc. Que és una qüestió que em sorprèn i he de mirar d'esbrinar per què l'espai natura ho ha hagut de fer i altres qüestions que són considerades negocis privats no ho han hagut de fer. Això algun dia ho haurem d'esbrinar, perquè he vist que, per exemple, espais que funcionen com a cases dels Pares Noels, etc., que estan al mig del bosc igual, han mantingut l'activitat normal i fins i tot restauració i tal, però, en canvi, les activitats de recerca del tió s'han hagut de...
Lamento dir-te que sóc un membre del patronat, que, per tant, té el coneixement. Segurament l'Hilari, que és el que en sap més d'aquestes coses, tu sabrà dir perfectament, o el Joan Carles, el gerent, no?
La veritat és que m'ha vingut ara al cap, ho he pensat.
Vam tenir patronat la setmana passada i una de les coses que ens van dir és que precisament hi ha una activitat molt maca que es anava a fer aquest cap de setmana ve, que és la búsqueda de tions, que s'ha tingut que suspendre.
Potser perquè la recerca és dins del bosc.
I que la meva filla li ha tingut que explicar a la neta, vull dir que, que no és fàcil. Que no és fàcil explicar-li que no.
Hi ha restaurants dins el bosc que han obert.
Sí, que han obert, I es podia arribar.
Dins del perímetre, diguem.
A vegades m'imagino que en aquest cas doncs la prudència ha sigut la norma aplicada.
Doncs va, fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem a altres qüestions. Entre altres, ens posarem en política i en l'anunci que feia Junts per Sabadell divendres.
Atenció, runners! La Revetlla amb Bambes comença corrent i acaba de festa.
El 31 de desembre, vine a córrer la Cap d'Any Race a Sabadell. 5 quilòmetres, 10 quilòmetres i infantil.
I aquest any queda't a celebrar el Cap d'Any Fest. Cursa, campanades i festa.
El 31 de desembre, tanca l'any al màxim a Sabadell. Inscriu-te ara a capdanyrace.cat.
Ja ha sortit pel Quinto per la Plena i per tothom remena.
Torna l'hivern, torna el fred i torna el Quinto de Ràdio Sabadell.
El Quinto més divertit i, com sempre, carregat de molts regals.
Vine a Ràdio Sabadell, recull el teu cartró i juga al Quinto amb nosaltres.
Cada dia, de 9 a 10, dins del Notícies Matí, cantarem números.
I si t'ho has perdut, estigues atent al nostre web i les nostres xarxes socials per comprovar els números premiats.
Recorda, diversió i premis amb el Quinto de Ràdio Sabadell, la tradició de Nadal més sabadellenca.
Quinto!
Al Centre d'Esport Sabadell.
Si ja t'has tocat molt els plans.
Una setmana, com tu dius, que va començar un pèl atípica.
I tot l'esport de la ciutat. Claudi Martí ha parlat d'inseguretat jurídica.
Que no la podem acceptar.
Crec que no hem dit Adri el rival del Mercantil en aquesta primera jornada. Entrevistes, actualitat, opinió i enguany també hem vingut juganers.
Hola, Vitori.
I més que bé no baixeu, eh?
El campió d'aquesta temporada qui serà?
Serà l'Ibiza.
Resta-li un punt.
Tot on sempre.
D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Notícies Matí.
Seguim fent tertúlia amb el Josep Asensio, el Jordi Obradors, el Josep Massip, analitzant el que ens dona de si el dia d'avui. I dèiem que aquesta setmana, si més no, avui, no sabem què pot passar, però vaja, el que ha de passar és que s'ha de reconfigurar un cartipàs. És a dir, l'anunci de Lluís Matas i Catia Bota de divendres que deixaven el govern implica que, per tant, s'hagi de reconfigurar el cartipàs i redistribuir les funcions que tenien tots ells. No? Sabeu que Lluís Matas era el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat i que Catia Bota era la regidora de Promoció de la Ciutat. Quan preguntàvem divendres si hi havia alguna mena de calendari, alguna mena des del govern deien que necessitaven saber primer quan s'entraria formalment la petició. El mateix Lluís Matas deia que ho faria el mateix divendres, per tant, entenem que la qüestió, però ja sabem que els tràmits burocràtics van com van, i per tant, doncs, a partir d'ara s'ha de veure una mica com es reconfigura aquest cartipàs, tot i que a nivell aritmètic poc problema pel govern municipal, segueix tenint majoria absoluta, per tant, pocs canvis en aquest sentit, però sí que hi ha doncs, aquest canvi, no?, diguéssim, en la política municipal, sobretot amb el discurs que feien Lluís Matas i Katia Bota divendres, que sobretot Lluís Matas, que era qui parlava als mitjans de comunicació, deia que acataven la decisió, però que no la compartien. Lluís Matas era molt dur amb Junts per Sabadell, molt dur amb el partit, a la ciutat, deia que no entenia textualment com des de Barcelona, des del Nacional, s'havia permès que aquestes persones lideressin el partit a Sabadell, que no entenia de quina manera doncs, s'estava treballant aquesta qüestió i que deia que es quedava dins de Junts perquè volia canviar el partit des de dins, que sabia que no estava sol, que havia parlat amb diferents persones de la ciutat i de Catalunya que estaven d'acord que no era la línia que s'havia de seguir, per tant deia que es quedava dins de Junts per Sabadell perquè volia canviar el partit des de dins, perquè creia en el model de Junts i creia doncs, que havia de fer aquests canvis interns des de dins i que havia de poder-hi treballar en aquesta línia. D'altra banda, sobre quedar-se a l'oposició, deia textualment no m'agrada el concepte d'oposició, venia a dir que seguirà treballant per la ciutat des de fora, per tant una mica faig una mica d'opinió aquí o una mica d'anàlisi, ens emplaçava una mica el que havia passat en el darrer temps del mandat passat, és a dir, un partit a l'oposició però donant suport de facto en moltes qüestions al govern, per tant crec que és l'escenari que ens hem de trobar, perquè ell deia que no es veu des de l'oposició dient que no a coses que havia dit que sí quan estava a govern i que per tant no entén fer-ho d'aquesta manera i que ha marxat del govern perquè l'han obligat, però que segueix combregant en moltes de les coses que fa aquest govern i per tant així ho seguirà fent des de l'oposició, una oposició deia constructiva des del Sabadell del Sí, aquest concepte que van voler emplaçar ja en aquest acord de govern, un govern amb optimisme i deia doncs amb la voluntat de fer coses per la ciutat. Jordi, com ho veus?
Buah, jo anava a dir igual. Buah.
A veure qui comença, no? Tots
no,
sí,
clar, perquè jo no volia començar.
És un tema que és molt polièdric i hi ha moltes situacions. Va, jo primer chapó, perquè al final tu estàs allà perquè allà t'hi ha posat un partit, és a dir, ets una eina d'una organització. Les persones al final quan es posen en política, no sé que es presentin de forma independent i sense grup municipal o sense grup polític, que per tant ets una eina. Si la teva agrupació decideix que es trenca el govern, t'has d'atendre també aquestes decisions, i més quan han estat, diguem, avalades per processos validats dintre el partit, no? Que en aquest cas va ser una assemblea, que podem discutir si eren més, si eren pocs, si eren molts, si eren els que havien d'estar, però en qualsevol cas són les eines que té el partit o que es dota el partit per prendre les decisions. Llavors, des d'aquest punt de vista, felicitar Lluís, perquè al final la democràcia ja és això, és a dir, funciona així, eh? És una cadena de decisions democràtiques que porten a on porten. Ara bé, jo el partit no sé si va votar sortir del govern o fer oposició. I això és el que no tinc clar. I això és el que no sé si Lluís estarà alineat amb el partit o no. Aquesta és la segona part, la segona variable que veurem què passarà i si el partit dirà, escolti, jo vaig demanar que vostè sortís del govern per fer oposició, no per seguir estar al govern sense ser-hi. Per tant, això també s'haurà de veure quina és la posició de Lluís i de la Càtia en aquesta equació i quines reaccions hi ha dintre del partit. Canviar el partit des de dintre, bueno, és una, com diria, una hazaña, no? Una proesa.
És lloable,
no? És lloable, jo crec que és valent. Jo crec que si una persona veu que l'organització en la qual milita i combrega ideològicament si és incòmode, veu que hi ha millores a fer, em sembla superlegítim i a més molt sa. Perquè si no els partits el que els acaba passant és que com que tothom calla, allà les coses no canvien i els partits s'enquilosen, hi ha unes cúpules o unes estructures que acaben decidint. Vull dir que a mi em sembla molt bé tot el que ha decidit el Lluís, perquè per una banda hi ha la disciplina del partit pel qual ell va ser escollit i per una altra banda hi ha el seu pensament personal de dir, bueno, jo faig, o sigui, acato aquesta resolució, però el que vull és canviar aquest partit perquè crec que hem de millorar. Per tant, no és allò, acato i me'n vaig a casa i sou tots una colla de no sé què, no. Bueno, doncs acato i anem a veure com refem aquest partit perquè jo penso que pot ser d'una altra manera. se'n sortirà, no se'n sortirà, tindrà suports de, la, del, de Junts, diguem, nacional, no, la, no el tindrà, bueno, tot això és molt complex, que això són ja qüestions domèstiques que jo, Déu me'n guardi, perquè els partits són complicats, complicats. Per tant, bueno, sort en aquest procés, felicitats per la decisió, que jo crec que honra la democràcia i honra uns sistemes doncs, que ens hem dotat entre tots, estiguis d'acord o no, i per tant, en aquest cas, felicitats. Jo, de fet, en una tertúlia vaig dir crec que el que hauria de fer és obeir precisament les decisions democràtiques que ha pres el seu partit. Estigui d'acord, no estigui d'acord, etc etc.
Se li va preguntar si en algun moment s'havia plantejat quedar-se com a regidor no adscrit i al govern, i va dir que no.
Jo aquestes coses no m'agraden gens.
Va dir que no. Va dir que no, va ser molt taxatiu en això, va dir, abans me'n vaig.
Sí, és que crec que si perds la confiança del teu partit, tu no pots quedar-te a l'escó de forma individual. Crec que la llei ho permet, evidentment, però em sembla que és una mala jugada, una traïció al partit, als votants, a moltes coses. No? Jo crec que és veritat que el titular és a la persona, però hem d'entendre que és un sistema democràtic representat per partits.
No, va ser molt taxatiu en aquest tema, perquè era una de les opcions que hi havia damunt la taula, perquè era una qüestió legal, no? I va ser molt taxatiu. Va dir que en el moment zero, en el moment en què hi ha la primera assemblea i hi ha un 80% de la militància que no està d'acord amb el tema de mantenir-se dins del govern, que és aquest escenari de mes de juny de l'any passat, d'aquest any, ell diu, jo tenia molt clar que si el resultat era aquest jo marxava, perquè era evident que jo no havia pogut convèncer els meus, no? I diu, però clar, el resultat de l'última assemblea, aquest frec a frec, aquest pràcticament 50-50, em dona forces per dir, tens gent que creu en tu, doncs segueix intentant-ho fer-ho des de dins, no? I ell deia, tenia molt clar que si l'escenari era aquell marxàvem, però l'escenari aquest em dona forces per dir, doncs em quedo en aquesta oposició, que jo li diria pseudo-oposició, perquè ell va ser molt dràstic en el concepte que ell no creu en l'oposició.
Aquí és on haurem de veure si el partit i ell...
A veure com m'acaba. El partit ha dit, el partit a Sabadell...
Ha dit alguna cosa, ja?
De moment no, però ha dit que aquesta setmana dirà alguna cosa. És a dir, divendres ens van dir que volien reflexionar sobre les opinions que havia donat Lluís Matas i que volien donar-se de coll, i de moment ens van dir que al llarg d'aquesta setmana farien alguna mena de posicionament públic. Tan bon punt el facin, òbviament, us l'explicarem. El Joseps, qui vulgui.
No sé, jo mateix, va, vinga. A veure... Jo crec que hi ha una cosa que els votants de Junts i els no votants de Junts també no van entendre, que és que quan tu recolzes, en aquest cas, a la Marta Ferrés i tenies tres regidors i passes a dos, doncs és el moment de repensar-s'ho, no? De dir a veure què hem fet, si estem més bé a dins que a fora, no? I, en canvi, el Lluís, com que sempre ha anat per lliure, doncs va decidir, en aquest cas, quan no calia, integrar-se amb el govern, no? I jo crec que és això el que ha fet que gran part de la militància de Junts digués a veure quin sentit té, no? A part de bueno, no sé, de la pacificació de la Gran Via i del Visit Sabadell i poca cosa més, no? Jo crec que a Sabadell tenim un problema, i és un problema d'egocentrismes polítics. Mireu el cas del Gabriel, no? Que és completament diferent, no? Em quedo, però fora del partit. Ell, el Lluís, ha decidit, no, jo marxo, però intento canviar des de dins. Però en el fons és el mateix. És, jo em quedo aquí, a Sabadell, cadascú va per ell, cada vegada ho tinc més clar, i per tant no pensen tant en la ciutadania i en el que puguin treballar per la ciutadania, sinó en quedar-se d'alguna manera i en continuar. I jo ho sento molt per Lluís, perquè l'únic intent que he fet d'acostar-me amb ell encara està sense resposta, perquè em van dir, mira, parla amb ell, que és una persona molt accessible, perquè al carrer, bueno, quan ens van treure al carrer Martí Trias, el senyor Toni Ferrés, doncs els veïns d'allà no vam entendre perquè ens van treure això. Jo li vaig demanar al Lluís Matas a veure com ho podem fer, perquè la plaça que ha quedat allà al carrer Francesc Layret es digui Martí Trias, no? Perquè Martí Trias no té res a veure amb la dictadura ni amb res. Li vaig escriure personalment fa 2 anys i encara estic esperant la resposta, no? Quan ell ha acceptat i ha aplaudit, doncs, que hi hagi una plaça del Tintín passant per sobre de la comissió de nomenclàtor, no? Llavors, aquestes qüestions, ja sé que això és menor i és una cosa molt particular, és veritat que l'Associació de Veïns de la Creu Alta també ha demanat que allò es digui carrer Martí Trias, plaça Martí Trias, però, en canvi, no hi ha resposta. Per tant, no sé, jo penso que jo sóc una mica més dur, que el Lluís has estat una mica prudent, però jo sóc molt més dur. Jo penso que no aporta absolutament res al Lluís a la ciutat, més enllà de visualitzar-se ell com a persona, i, per tant, morirà matant, ho tinc claríssim, no?
Vés a saber si després hi haurà un partit nou, aquestes coses que acostumen a passar a Sabadell quan se'n van la gent dels partits. Tenim el cas de la Marta Morell i més casos, no? I al final, no sé, no em mereix un respecte, i estic parlant amb respecte, almenys ho intento, no? Però no em mereix una qualificació excel·lent i notable el senyor Matas, no? M'agradaria poder compartir amb ell quin és el seu objectiu més enllà de canviar el partit des de dins, no? A nivell de ciutat, què aporta, no? Quina és la teva idea de ciutat? No la sé.
Aviam, decisió de Lluís Matas coherent amb el que li marca el partit, no? En aquest cas, les opcions eren clares. Em quedo en el partit, surto del govern, o si em mantenc en el govern, tinc que sortir del partit. És a dir, crec que aquí no hi havia masses opcions. Ell, doncs, ha decidit, o han decidit sortir del govern, seguint la línia que els hi marca el partit, i bé, passar amb aquesta oposició que, entre cometes, doncs, que ja hem valorat prèviament, no? Canviar un partit des de dins, home, és una feina, crec, molt, molt, molt important. I tenim exemples recents, no? La pròpia Esquerra Republicana, doncs, que ha tingut, que va tenir tres candidatures i al final, doncs, es va imposar l'oficialista i com deia, todo cambia para que todo siga igual, no? No sé, ho hem de veure, i també caldrà veure, doncs, si cara a les properes eleccions, doncs, quina llista es configura dintre del partit, no? Perquè és evident que els que el dirigeixen seran els que voldran marcar, doncs, tant la línia com les persones, doncs, que han d'executar
aquesta
línia.
Tot i això, Josep,
Lluís
Matas no tancava la porta a presentar-se a unes primàries, eh? Ja, perquè li vam preguntar, i va dir, jo ara no estic per parlar del 2027, sí, però ja us dic jo que no tancava la porta.
Si hi ha primàries, evidentment, ell tindrà tot el dret a presentar-se, doncs, com entenc que altres opcions. Després hem parlat del cartipàs. Aviam, sí que això és una mica de trasbals, però quan tens majoria absoluta i 14 regidories, doncs és evident que és menor, no? Al final s'haurà de fer algun reajust, s'haurà de posar o s'haurà de signar algunes d'aquestes responsabilitats, doncs, dintre de la resta de l'equip, i vaja, suposo que, ja dic, una mica de trasbal sí, però no crec que li tregui la son a ningú, perquè això està controlat. Altra cosa seria que aquesta sortida et deixés amb una minoria fins i tot teòrica, no? I llavors potser tingués que fer altres coses, però vaja, ho tenen controladíssim.
De fet, el PSC feia un comunicat el mateix divendres dient que acceptava que la decisió, òbviament, que era una decisió interna de partit i que no s'hi posaven, que hi ha respecte absolut, però insistien molt en que els motius de Junts per sortir de govern eren qüestions internes de Junts, que no tenien a veure amb el funcionament propi del govern i amb la manera de funcionar de la ciutat. Insistien des del PSC, i en aquest sentit Lluís Matas tornava a dir divendres que el 80% del pacte de govern que s'havia signat amb Junts a l'octubre de fa 2 anys s'estava complint. És a dir, que per ell encara quedaven coses per fer, però que hi havia un 80% que s'estava complint.
Jo no sé, a vegades també m'agrada ampliar els anàlisis, perquè a vegades el bosc, els arbres no es deixen acabar de veure el bosc, i penses, ostres, que no estigui tot plegat una mica alineat en la política general de Junts, que no hi hagi un cert alineament en el sentit de, bueno, doncs de escenificar aquest trencament amb el PSC o amb el PSOE, en aquest cas a Madrid, i per tant no hi hagi un taulell de joc una mica més ample, i el Lluís precisament acata, no perquè li surti de naturalesa, sinó perquè igual també vol mostrar al partit que és un home de partit, i per tant una voluntat de permanència i esperar la segona ronda, com ara deies, no? I si la segona ronda no li sortís bé, que seria el 2027, potser el partit el recol·loca o el reinstal·la en un altre àmbit de política nacional o en un altre àmbit d'orgànic del partit, no? Jo crec que el Lluís és un convergent, diguem, de Soc-Arrel.
No, es va reivindicar com a pujolista.
Sí, sí, jo diria que és un convergent de Soc-Arrel i, per tant, l'uneix, o sigui, hi ha una part romàntica de la seva, del seu fer polític, que és aquest, no? I, per tant, un deute o un vincle, i, a més, a dintre de Junts, doncs, hi ha tot un corrent, doncs, que vol tornar aquest pujolisme, vol tornar amb una cert accent pujolista del partit, perquè també entén que el partit va com a perdut, que va a la deriva, que porta molts canvis, que els temps han canviat... Bé, en fi, hi ha tot hi ha un olla al foc, diguem, a Junts, eh? I el Lluís jo crec que està jugant amb un taulell una mica més ample. Jo crec, és la meva mirada, que potser, evidentment, estic molt equivocat, però coneixent els partits i coneixent com van les coses...
Vols que et sumi una qüestió que va explicar Lluís Matas a la roda de premsa, que va una mica en el que deies tu? Ell va dir que, si us recordareu, un cop acabada l'assemblea, la primera reacció de Lluís Matas és intentar impugnar aquesta assemblea, dir que els resultats no són correctes, que no s'han formulat correctament, i diu que una trobada amb Josep Rull fa que decideixi no impugnar aquesta assemblea i tirar enrere. El seu argument és... ho vaig fer perquè vaig veure que els que havien de validar que l'assemblea havia estat correcta eren els mateixos que havien portat aquella votació, per tant, diguéssim que era, va fer una segona expressió...
Parte, no?
Sí, va fer l'expressió aquella de vaig posar el llop a cuidar les gallines, una cosa d'aquestes, no? I per tant, però és veritat que va dir que havia tingut una trobada amb Josep Rull per aquesta qüestió, per tant, va una mica en aquesta línia sumant, doncs, si vols, a la teva argumentació.
Bueno, Junts està molt perdut, no oblidem que a Sabadell ja s'està conformant una candidatura d'Aliança Catalana, no? I això també fa que Junts no sàpiga ben bé per on tirar, no? Si aguantar com puguin, pensant-se probablement que si recolzen massa el PSC és allunyar-se dels seus votants, no? I que aquests votants s'acostin més a Aliança Catalana i que de dos regidors passin a un, o que pugui passar com ha passat entre PP i Vox, no? Que el PP a Sabadell en té un, en canvi Vox dos, doncs hi pugui passar que Aliança Catalana en tingui dos i Junts un, no? I per tant hi ha aquest una mica d'estar perdut, i sembla que l'únic que ho té clar és el Lluís, no? Però ja veurem què passa, no? En un any poden passar moltes coses, en dos anys.
També Lluís Matas no va voler entrar en detall, però va dir en algun moment que no li agradaven les decisions que estava prenent l'executiva del partit en el sentit de cap a on mirava, no? I sí que és veritat que no va voler entrar més en detalls, però sí que va fer servir una frase, que ara us l'estava buscant, perquè no la trobo i no la recordo exactament, però va ser alguna cosa com... Ah, sí, hem de deixar de mirar cap a Aliança i més cap a Convergència. Tinc l'obligació de convèncer que hi ha un espai per fer la política ben feta, hem deixat lliure el carril centrat i moderat, hem de deixar de mirar cap a Aliança i mirar cap a Convergència, no? La línia una mica del que deia, d'aquesta visió diferent. Bé, doncs,
jo crec que el Jordi com el Josep, doncs, han donat la visió des de lo macro a lo micro, no? És a dir, quina és la postura global de Junts a la política catalana, però també, evidentment, a l'espanyola, i és evident que Junts a nivell de la ciutat de Sabadell, doncs, té o vol aprofitar el temps que queda, aquest any i mig que queda, doncs, per poder marcar el seu perfil propi, no? Perquè això, doncs, evidentment, quan formes part d'un govern i ets minoritari, doncs, et dissol molt, no? I ara bé, si aquest perfil propi que volen marcar durant aquest any i mig, doncs el podran marcar amb tot el que hem estat explicant, no? Perquè, esclar, si no fas una oposició no tan dura, tova, sinó una oposició en la que tu puguis explicar el teu programa, les teves idees, doncs és difícil que aquest temps s'aprofiti, no? I es pugui fer, o s'hagi de fer quasi com diguem, un paral·lel, uns a dintre i altres a fora. Ja ho veurem.
El que seria divertit és que després de les eleccions del 27 el Lluís fos candidat igualment, que podria ser, perfectament, que després de les eleccions tornés a pactar amb la Marta. Sí.
A veure. La política és capritxosa,
sí,
no?
Sí, que diuen... Molt capritxosa. Per tant, jo ho apunto.
Haurem de veure què pot passar i quins escenaris es poden donar, però el cert és que el que us deia ara és el que hem de saber d'una banda és què diu Junts a nivell Sabadell executiva, diguéssim, quines són les opcions que pren Junts, grup municipal d'ara endavant, a nivell de mocions al ple, a nivell d'articulació, a nivell de presència a la ciutat, etc. Quina oposició fa i, sobretot, com s'ordina també aquest cartipàs a nivell de qüestió pràctica, però són els escenaris que ens queden ara per acabar de resoldre.
El que està clar és que el tema del procés ha deixat coixos, mancos, no ho sé, lisiats, els dos partits de clau, amb clau nacional, que són Esquerra Republicana i Junts. Tant a nivell nacional com a nivell local i d'una forma bastant trista. Permeteu-me que m'expressi amb aquestes paraules.
I caldrà veure també com es reconfiguren alguns dels moviments que han passat als grups municipals darrerament i quines amistats generen aquests moviments.
Sí,
això també serà
curiós de
veure. Llavors
hi ha tota la premsa rosa del tema. Diguem.
Serà curiós de veure, també, tot això, perquè Lluís Matas, ja us dic jo, que apuntava determinades coses i com que el trucarem un dia perquè ens vingui a veure bé, apretarem més a veure si aconseguim que ens digui exactament a què et referia.
O deixa alguna exclusiva al calar.
A veure, si ens deixa alguna coseta, que sempre ens agrada que ens deixin alguna coseta quan ens venen a veure, clar que sí. Escolteu, ahir el Josep Asensio em demanava parlar d'una efemèride que es donava ahir a la ciutat, aquests 35 anys de l'atemptat d'ETA al barri de la Creu Alta. Ahir recuperàvem i penjàvem al portal web de Ràdio Sabadell el documental que fa 5 anys van fer la Núria García i el Roger Benet, recordant quan era aquell 30è aniversari tot el que va passar aquell 8 de desembre, quan 6 agents de la Policia Nacional van perdre la vida arran d'un atemptat d'ETA al barri de la Creu Alta. I ara la memòria, a veure si m'ha fallat o no, però recordava quan m'ho vas dir, vaig pensar, ostres, jo diria que amb el Josep Massip n'hem parlat també alguna vegada, perquè crec que tu hi vas ser, no?, per qüestions...
Sí, hi vaig ser, era el responsable de en aquells moments, doncs, de tot el tema socors i emergències a la Creu Roja, i em va tocar, doncs, anar-hi, no el primeríssim moment, perquè el primeríssim moment, la primera que va intervenir, doncs, va ser l'ambulància que anava a cobrir el servei del camp de futbol, que és com que anava, quasi que anava darrere, no? Després, doncs, l'ambulància que estava al carrer, que només van poder assistir, doncs, als ferits i un sisè policia, doncs, que va poder sortir del furgó, però que va acabar morint, i a partir d'aquí, doncs, tot el que va ser, doncs, el trasllat del furgó, l'extracció d'aquelles persones, la capella ardent, i el servei, doncs, que es va muntar a la plaça Sant Roc, doncs, per l'enterrament, doncs, em va tocar dirigir-ho, vull dir que sí, vaig estar-hi. Com aquell, jo hi era.
Josep, tu em volies parlar perquè...
Bueno, perquè jo penso que aquestes coses s'han de dir, formen part de la història de Sabadell, no es poden oblidar, i és veritat que és un dia funest, no? I però com en tantes coses, doncs jo crec que cadascú té un 8 de desembre, no? Cadascú estava fent alguna cosa en aquell dia que el relaciona amb aquell atemptat, no? En el meu cas, me'n recordo, la meva filla tenia 15 dies i havia vingut la seva besàvia de Gandia, doncs, a veure-la, no? I estava asseguda al sofà, jo vinc a la Concòrdia i es va sentir una explosió. I ella va dir una bomba, no? Perquè ella havia viscut, això li explicava ara el Josep, i diu una bomba, dic no, una explosió de gas, diu no, una bomba, no? Va viure la guerra i tenia clar el que podia ser. Des del balcó de casa vaig veure el bolet del fum i era al costat de casa dels meus pares, no? I els vaig trucar i la meva mare cridant, els meus pares viuen, encara viuen, i allà Francesc Layret, a la punta de la carretera de Prats, naturalment, la meva mare estava asseguda al vàter i va saltar del vàter, vull dir, en aquell moment, podeu pensar. Jo em vaig acostar, però jo crec que sortosament no vaig veure tot el que sí que sé que alguns van veure, que és a dir, cremant-se allà unes persones cridant i no podem fer res, no? I això va ser molt, molt impactant, no? Com d'altres coses que han passat al món, no? Però, clar, allà al teu barri, a la Creu Alta, doncs crida molt l'atenció, no? Que no podies pensar mai que a Sabadell pogués passar una cosa així. Però, com també li deia el Josep, la cosa que em queda com a arlequinat és veure que la directiva del Sabadell no va ser capaç de suspendre el partit amb l'excusa de que si se suspenia el partit, si el president d'aquell moment, l'Alfred Besonies, deia no juguem al partit, es perdia el partit, no? I jo crec que aquí va mancar una...
Jo crec que no... aviam, Sabadell sí que podia decidir doncs, no fer-lo, però en aquest cas la decisió corresponia a la Federació Espanyola
de Futbol. Sí, però esperant uns pels altres.
Que, davant d'una aquesta situació, jo coincideixo absolutament amb tu, i ho he dit públicament, inclús en aquest reportatge, doncs és com acabo, no? Dient, sempre quedarà aquest partit que crec que per decència es tenia que haver... que havia suspès. No ho va autoritzar l'autoritat que podia fer-ho, i el Sabadell, doncs, en aquell moment suposo que els tres punts, no sé si llavors se'n donaven dos o tres, doncs li eren prou importants com per no jugar-se'ls. Així, no?
Però, l'àrbitre bueno, va dir altres... que...
Bueno, l'àrbitre va complir ordenes, sí. Al final és la federació la que
jo puc
decideix
entendre,
aquestes
sí.
coses.
Jo puc
no?
entendre que en aquells moments moments és difícil prendre una decisió, no? Perquè dius, què fem, no? Es va guardar un minut de silenci. Sí que és veritat que una setmana després va fer un partit homenatge, la recaptació de la qual van anar a les familiars... Tot... Sí, però crec que 35 anys després potser el Sabadell hauria de, no sé si demanar perdó, però d'alguna manera...
Mira, ser, quedo per això més amb l'impacte de la ciutat i tot el que va significar, no?
Per cert, que hi ha un acte dijous...
A vegades Sabadell som d'aquelles ciutats que habitualment no passa mai res, i llavors el dia que passa alguna cosa doncs té... En altres temes, eh? En aquest o en altres temes doncs té molta força la ciutat.
Sí, no, l'acció, com es diu, la resposta, no, de la ciutadania va ser espectacular. Ahir vaig estar mirant, perquè clar, hi ha molta gent a internet que penja i recorda, i ostres, jo no recordava tant, perquè no tenia la filla petita, i me'n recordo que el que conta és l'Esther, que era petita, no? Però ostres, me'n recordo d'aquelles imatges i de la resposta ciutadana, que va ser espectacular, com no podia ser d'una altra manera, no? Que, vull dir, no s'hagués entès que la ciutat de Sabadell no hagués respost. Cada any hi ha un acte al Parc Catalunya, que em sembla que és dijous a les 11, el monòlit que hi ha els noms, per cert, un dels assassinats era el pare d'un alumne meu, vull dir que Eduardo Hidalgo, em sembla que era. L'Hidalgo era un dia, i que l'havia conegut, sí. I tal, bueno, que això també t'impacta més, no? Perquè coneixes una de les persones. No sé, jo aquell... Hi ha coses a la vida que t'impacten i que dius, ostres, però si sembla com si ho recordés d'ahir, com si fos ahir, no? I això era una... Per això volia... Gràcies, Mireia, per recordar-ho. Jo crec que hem de recordar sempre, com d'altres coses, no? Vull dir, la ciutat és viva, viu del present i viu dels records, també.
Jordi, tu recordes?
No, sí, però jo potser no... Era molt jove encara, però sí, ho recordo. A més a més, jo visc a la Creu Alta i recordo el moviment, el soroll, les sirenes, però no puc aportar massa més que ells dos, que evidentment...
Sí, sí, és que just ahir, quan m'ho deia el Josep, recordava que amb el Josep Massim n'havíem parlat alguna vegada, per recordar la seva experiència en casos com aquests, no, que havies explicat alguna vegada, i també creia que era important doncs, posar-ho avui damunt la taula. Insisteixo que si aquells que diguin com, teniu un documental fet per Ràdio Sabadell, al portal web de l'emissora municipal.
Fantàstic.
Feinada de la Núria García i el Roger Benet.
Molt bé.
Que podeu doncs, tornar a mirar per situar-vos. Hem fet una notícia al portal web que va sortir ahir, per tant la podeu recuperar fàcilment. Per veure una mica com ho va viure la ciutat, escoltar testimonis d'aquell moment, no? També una mica el que ens explicava ara el Josep, doncs també traslladat en aquest documental que elaboràvem fa 5 anys, just quan feia 30 anys d'aquest atemptat. Queden 9 minutets, 8 de fet, i volia passar una mica perquè ara l'Obradors em corregirà si no és així, però jo tinc la sensació que abans el tret de sortida del que són les compres nadalenques era el Pont de la Puríssima i que ho hem anat movent, no?, una mica enrere, especialment amb aquest concepte famós del Black Friday, i aquest cap de setmana era com el primer, no?, de botigues obertes, de cap de setmana en què podies anar a comprar dissabte, diumenge, festius oberts... No sé si això ho hem anat diluint, si no ho heu anat diluint. El Josep deia que havia baixat al centre dissabte, era una brutalitat, però jo, des que fa anys que ve l'Obradors aquí, em fixo en una cosa, i és en si hi ha bosses o no hi ha bosses a les mans... I realment dissabte a la tarda vaig pensar, hòstia, hi ha molta gent però hi ha poca bossa, eh? Vull dir que sí que era una realitat que hi havia molta gent al carrer però que no hi havia molta gent que anés amb bosses de botigues d'haver comprat alguna cosa, sinó que semblava més allò de viure una mica l'ambient nadalenc, tot i que també vaig sortir diumenge al matí i diumenge al matí sí que hi havia més gent amb bosses, per la gent que hi havia pel carrer, diguéssim. Eh? Si hagués de fer un observatori dels del Jordi, podria dir que va ser millor comercialment diumenge al matí.
Sí, un exercici empíric, mètode científic.
Mètode de pacotilla, total i absolut, però sí que ho vaig pensar una mica. No sé si heu tingut una mica aquesta sensació, que hem anat canviant aquests hàbits de compra, Josep. Després deixo el Jordi al final, que ens ho conclourà.
Home, clar, cada vegada comença abans. A Vigo encara és una setmana abans que nosaltres, no sé. Vull dir...
I a Barcelona, i a Castelldefels, i a Badalona.
I a Badalona, i tal. Nosaltres encara mantenim, no sé, 26, no? Per aquí, nosaltres, el 26 o per aquí, però...
No, pel Black Friday va ser el 28, crec.
Ah, bueno, encara. Però hi ha gent que diu, bueno, comencem abans, no? No sé si això... Jo no sóc més directe que tu, jo no miro les bosses. Jo l'altre dia vaig entrar en una botiga... bueno, no diré el nom, però de seguida se sabrà, i vaig preguntar, escolta, es venen molts llibres, o què, ara que esteu aquí a la Rambla? Diu, regular, molta gent mirant, diu, però no sé què passa, i diu, quin llibre, el Juan del Val? Diu, no, el llibre de l'emèrit. I dic, ostres, no m'ho puc creure. Però,
vull dir, la premsa rosa,
sí, la gent mirant, molt mirant, perquè clar, entres aquestes botigues grans, pots entrar, mirar, obrir un llibre, sempre tenen, i al final, diu, vendes, bueno, com sempre, no? Vull dir, no es nota més, potser quan s'acosti més a com es diu, per Nadal, per Nadal o per Reis, jo que sé, però m'agrada més preguntar en llocs així, potser botigues de roba no, però no sé, però jo crec que això és general, eh? L'altre dia deien, es veien a la tele imatges de Madrid, i allà la gent el que feia era, bueno, veure els llums i tal, i no tant comprar. El tema, bueno, ell en sap més que jo, està clar. El tema de comprar ha canviat molt en molts anys. La gent va també a xarxes i a portals diferents, i clar, llavors ja el comerç local ja no és tan local, perquè són franquícies, hi ha les mateixes botigues aquí a Sabadell, que a Barcelona, que a Madrid, que a Praga, i al final, bueno, no, tot és... Ja pots comprar, més a més, per internet i recollir-ho a la botiga. Tot ha canviat tant que potser, si no veus bosses pel carrer, és perquè la gent
té
la compra feta. Sí, sí.
Josep?
Doncs no sé què dir-te. Vull dir, és evident que tots aquests dies, divendres, dilluns, dimarts, tots aquests dies... Yankees, doncs, que hem importat, doncs, s'han acabat constituint una mica, doncs, amb el preinici, no?, de tot plegat. La veritat és que, mira, dissabte, jo cada... Ara fa 3 anys, doncs, que vaig a Caldes de Montbui, perquè es fa un premi al voluntariat, i em van posar el jurat, i no ho dec fer malament, perquè em diuen que torni, no? I per Caldes no es podia passar. A la tarda vam anar a donar un vol per Barcelona amb la dona i no es podia passar. Sabadell no es podia passar. Vull dir que la gent... El carrer ha sortit. Que a les botigues possiblement ha entrat. Ara, després, si ha comprat o no ha comprat, doncs hi ha molts factors, no? I crec que ho apuntava molt bé el Josep, doncs, des de tendes franquícies, les compres online i el petit comerç de qualsevol lloc, doncs al final queda una mica relegat, no?, amb tota aquesta història. I a més, jo ho he dit altres anys, no sé si cal obrir tots els dissabtes, tots els diumenges i totes les festes de guardar, no? No sé si cal, doncs, perquè això sí que, evidentment, aquella família, doncs, que porta una botiga, no té la mateixa capacitat de resposta, doncs, d'aquestes grans franquícies, que si cal, doncs, faran inclús unes contractacions específiques per aquestes dates, no?
Tens 2 minuts, Jordi.
Bueno, no, la campanya s'allarga des de ja fa uns anys, a partir del 20, del Black Friday, que anava del 29, però això va canviant per anys. I, bueno, sempre hi ha 3 tipus de persones, eh? Les previsores, les ordenades i les d'última hora, eh? les previsores igual comencen abans que el Black Friday, que tenen molt clar les coses, van cada mes fent una formigueta, van fent cosetes, van fent accions. Les ordenades, bueno, com més temps li dones, més, diem, l'Excel és més ample, i per tant el dilluns faré això, el dimarts faré l'altre, i per tant els hi dones un espai més no tan estressant, i per tant s'organitzen i tenen més temps per fer aquestes compres. I les que és igual el temps que els hi donis,
que el dia 5 es digui allà primer,
ai,
la iaia,
temps, que no sé què, i aquell que entra a la botiga i diu, bueno, és igual, això, doncs això, oi que t'ho podré canviar, doncs vinga, cap dintre, no? I aquests tres perfils sempre hi són. Per tant, allargar, adelantar... Jo crec que avui el Nadal és una qüestió més de ciutat, pel que s'està veient. O sigui, són les ciutats que es reivindiquen amb unes campanyes que exactament no acabo de comprendre. Però, bueno, és una reivindicació de ciutats, perquè no per començar, inclús el de Vigo, bueno, pues, no sé, comenci abans, no sé, tindrà el galliner més content, no ho sé. Jo crec que actualment, tradicionalment, el cap de setmana aquest del 6 i el 8 era el que d'alguna manera ja apuntava, no? Ara hem adoptat el Black Friday. Bueno, pues escolta, doncs el Black Friday, què vols que t'hi digui? Les ventes, com van? Jo crec que portem un any bo, en general, i per tant... Tampoc hi ha res que faci pensar que el Nadal hagi de ser diferent de la tònica de l'any. Per tant, nosaltres preveiem una bona campanya de Nadal. A més, ha acompanyat certament el fred una mica a última hora, que semblava que no arribava, i el fred sempre ajuda, sobretot a la part d'equipament de la persona. Per tant, nosaltres preveiem una campanya de Nadal bona. Mm? La relació entre gent que hi ha al carrer, la gent que, bueno, tots aquests events que s'organitzen per Nadal distorsionen molt el que és la relació o la ràtio que nosaltres diem entre persones que estan al carrer i persones que compren. Per tant, sempre que hi ha més gent al carrer, augmenten compres. Això és com una regla...
No, que segur que triomfa és la restauració.
Per
això ja t'ho dic, que està a rebentar.
La restauració és menys a part, això és una passada.
Sí.
Val?
Sí.
Altra cosa és el comerç. Però la ràtio sempre diu, si hi ha gent al carrer, vendràs.
Alguna cosa caurà.
Sí.
Avui, al llarg del matí, no sé quan, farem una petita informació al portal web explicant-vos les activitats que munten les associacions de comerciants de Sabadell per aquests dies. La del Sabadell Comerç Central la repassàvem demà a les 10 del matí, surtant, anava a dir la venda, però no. Es pot reservar l'entrada per l'ambaixador perquè no s'ha de pagar, i llavors ja doncs, el que fan a Can Uriac, el que fan al sud de Sabadell, el que fan a l'Eix Macià, per tant, mica en mica, doncs també les associacions de comerciants que miren de fer bullir l'olla. Moltíssimes gràcies a tots tres, cuideu-vos molt, que us vagi molt bé la setmana. Ens veiem d'aquí uns dies. Cuideu-vos. Bon dia, adéu. I bones festes si no ens veiéssim.
Molt bé.
Tornem demà a les 8. Adéu.